Radio Astel. Al matí, a Radio Astel, amb Mercè Raga.
Reprenem el magazín del matí a Radio Estel quan passen 6 minuts de les 11 del matí avui amb aquest programa híbrid des d'ara i fins a 12:45, programa especial dedicat al Saló de l'Ensenyament. I ja sentiu aquest rebombori de fons perquè estem al recinte Firal de Montjuïc, a Barcelona, a l'estand de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, per explicar-vos de primera mà el que està passant en aquest Saló de l'Ensenyament. Des d'avui i fins diumenge, 19 de març, se celebra la 32a edició del Saló de l'Ensenyament, que és l'oportunitat per conèixer l'oferta acadèmica pel curs 2023-24 i podríem dir que més enllà dels principals centres universitaris, de batxillerat, de formació professional i d'altres estudis superiors. I aprofitem justament que estem a l'estat de Blanquerna Universitat Ramon Llull per saludar el rector de la universitat, Josep Antoni Rom. Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Bé, com a universitat, què suposa el Saló de l'Ensenyament? La possibilitat de donar a conèixer la universitat als milers de nois i noies que venen a informar-se i a buscar opcions, perquè moltes ganes i infinitat de possibilitats davant d'ells.
Sí, bueno, aquesta és la festa de l'orientació. O sigui, és com una gran fira en què el món de l'FP, dels estudis especialitzats de la universitat, es presenta en societat. I a través d'un acte que ja fa molts anys que el fem, es dona la casualitat que jo vaig ser-hi en el primer Saló de l'Ensenyament. O sigui, probablement soc de les poques persones que hi va ser el primer. I això ha evolucionat fins a convertir-se en una mena de plataforma per defecte. O sigui, les escoles tenen integrat que han de venir a visitar el Saló de l'Ensenyament. Les famílies s'apunten a l'agenda que han d'acompanyar els fills al Saló de l'Ensenyament. Per què? Perquè al final és el concepte de fira, no? O sigui, el lloc on es troben tots els sectors d'un sector. En aquest cas, les universitats, però també les famílies, però també els estudiants, però també els professors.
Per tant, suposo que fa 32 anys era una rara avis qui venia al Saló de l'Ensenyament. Ara ningú dubta que són uns dies en els que sí o sí has de venir, encara que tinguis clar el que vols estudiar, no?
Correcte. A més, passa una cosa, que com vivim una sobreabundància d'oferta formativa, o sigui, jo tinc 60 anys, o sigui, quan jo vaig estudiar tenies, què, 50 carreres? 40?
Sí.
I ara que tenim 600 i pico a Catalunya, aleshores, clar, tot i que tu tinguis una idea més o menys enfilada de quina és la teva vocació, el que passa és que, diguem-ne que els estudis avui de qualsevol vocació estan marcades per matisos. O sigui, hi ha una oferta bestial i aquesta oferta té els accents marcats, clac, les subdivisions. Uh-huh. En un món que, degut a la tecnologia, s'ha tornat tan especialitzat, els estudis també han esdevingut una mica més especialitzats.
I què s'hi trobarà qui s'apropi fins a l'estand de Blanquerna Universitat Ramon Llull? Que ja us ho diem, no és un estand petitó. Aquí tenim molts blocs que conformen Blanquerna Universitat Ramon Llull.
A veure, nosaltres som una mica, tenim el nostre propi espai, la nostra pròpia fira dintre del Saló. Dintre del Saló tenim la nostra pròpia fira, perquè com la Universitat Ramon Llull està formada per més de mitja dotzena d'institucions d'educació superior, nosaltres configurem un espai en què una part molt important és de Blanquerna, però una altra part és de SADE, una altra és de l'IQS, una altra és de la Salle, una altra és la Pere Tarrés, una altra és ESDI, o sigui, les institucions que formen la Universitat Federal, totes estem plegades compartint uns passadissos d'aquest saló.
Fa anys, diríem, diversos estudis que ja afirmen que d'aquí a 20 anys més del 40% de les professions que existeixen actualment hauran desaparegut o que més del 70% de les feines del futur encara no existeixen. Com es fa des de la universitat per avançar-vos i per anar-vos adaptant a aquest futur, tenint en compte que hi ha uns plans d'estudi i que no és una cosa que canviïs d'un dia per l'altre, no? Has de tenir molta visió i sobretot això, anar abans, per davant.
A veure, que jo ho digui com a rector de la Universitat Ramon Llull, pues és normal que ho digui jo, però és que ho crec. O sigui, tenim un problema regulatori. O sigui, en el món, en molts països del món, se sap que l'educació superior ha de ser més flexible. perquè si no ets flexible no pots adaptar els plans d'estudi. Quin és el problema del nostre marc regulador? Que és un marc en què t'estàs anys per aprovar un pla d'estudis.
Clar.
Aleshores, clar, si m'ho preguntes com a visió de futur, hi haurà un moment en què això serà una limitació molt important. Perquè la realitat és la contrària. La realitat és que les habilitats que necessitem potenciar per tal d'enfrontar-nos a aquest món de professions que no existeixen són un tipus d'estudis molt vinculats a la imaginació, a la creativitat, a la capacitat de connexió, a la interdisciplinarietat. I tot això implica pensar de manera molt alternativa, absolutament disruptiva. Si hi ha un tipus d'organització que no es caracteritza per ser disruptiva, és la universitat.
I fa la sensació, a més, que la societat, la realitat, no? El que passa fora, sí que canvia molt ràpid, i en canvi aquesta possibilitat d'adaptar-se va a un altre ritme.
A veure, també he de dir una cosa, estem en un moment social d'una complexitat de tal magnitud que a qualsevol, pràcticament qualsevol sector d'activitat o qualsevol cosa que fem avui dia està superada per la onada de la transformació. O sigui, és com si visquéssim al costat d'una platja i de cop i volta dius, bueno, la onada queda lluny. No, la onada no queda lluny. La onada la tens a sobre i quan estàs movent el peu ja t'arriba la segona. O sigui, estem en un nivell de transformació de tal complexitat que tots els sectors socials ens trobem limitats en la transformació. Clar, els sectors que estem sotmesos a un tipus de regulació que s'ha de pensar en competències, plans d'estudi, doncs clar, anem més lents. És un hàndicap.
I a hores d'ara, aquest seria un dels reptes? No sé, quins són els reptes més importants als que ha d'anar fent front la universitat?
Val, doncs jo crec que estem davant a la societat europea. Un primer repte molt important és la transformació del tipus d'alumnat, perquè tothom sap que demogràficament això farà un pet molt aviat. I per tant és per això que s'està parlant tant de microcredencials de formació continuada a la universitat, de com oferir titulacions que en el fons estan més lligades al reset, al tornar a començar, al canviar, que no al concepte de grau exclusivament, que és el concepte de grau s'estén en el temps. O sigui, tots entenem un grau com un procés vital en què una persona passa de ser un jove adolescent a un jove adult. Vale. Això està bé, però la Universitat del Futur també ha de tenir l'opció d'oferir tota mena de formació continuada de qualsevol format. I a més això permetrà tenir uns estudiants d'altres edats. Això és un gran repte, per tant, demogràfic. Un altre gran repte és el repte tecnològic. El món està competint tecnològicament a uns nivells en què ja les societats quedaran emmarcades en diferents divisions. La universitat és font de tecnologia i de ciència, per tant és molt important que es tiri de la societat. I per altra banda tenim un problema vinculat a la formació professional. O sigui, si les carreres formaven professions i les professions s'han de veure transformades, quines habilitats i competències treballarem perquè la gent s'adapti? O sigui, la gran frase és adaptació. O sigui, com podem formar un tipus de graduats adaptables a una societat en què tot ella és mutació?
Que això no és gens fàcil, perquè m'imagino que mentre es va fent la docència dins de la universitat, es van adaptant a aquesta realitat, s'ha d'acompanyar i s'ha de mirar més enllà i veure què caldrà.
Bueno, perquè aquí potser entrem en el quart repte, que és el professorat. Si tu tendeixes a models disruptius, necessites un professorat diferent. O sigui, realment crec que la societat requereix una revolució que li ve imposada, li vindrà imposada, però és que aleshores les estructures de la societat també ens veurem revolucionades.
Avui al programa tenim uns col·laboradors especials. Són en Pol Batalla, la Júlia Cortina, la Lucía Gallego, la Bea de la Prida, l'Arneu Baquer i la Gala Vila, que són estudiants de periodisme de Blanquerna Universitat Ramon Llull, que al final del programa ells ens faran la seva pròpia crònica de com estan vivint el Saló de l'Ensenyament. Vosaltres com feu aquest acompanyament? Ara parlaves de reptes, no? Demogràfic, tecnològic, d'adaptació, de professorat. Com feu l'acompanyament de l'alumnat? D'aquests anys que estan en aquest grau, no? Que deixen de ser adolescents a ser adults, que ja estan ja molt més formats, encarats cap a una professió, com els acompanyeu del pas del món acadèmic al món laboral?
A veure, jo crec que nosaltres com a institucions, la Universitat Ramon Llull Blanquerna, som fills d'una tradició educativa d'institucions que avui dia a Catalunya podem emmarcar en la Fundació Escola Cristiana. Què vol dir? Que nosaltres tenim com a tradició posar en el centre l'estudiant, no les altres missions. La universitat té diverses missions, però la nostra missió central és posar en el centre l'estudiant. I si poses en el centre l'estudiant, vol dir que les preguntes te les fas al voltant de la seva capacitat d'aprenentatge i transformació. Per tant, el model és essencialment tutorial. És a dir, partim d'estar molt a prop de l'estudiant per acompanyar-lo amb la transformació particular de cadascú.
Fa gairebé mig any que ets rector de Blanquerna, vas estrenar l'octubre de 2022. Aquest saló de l'ensenyament diríem que és el de la tornada a la normalitat, no? L'any passat encara tothom anava amb mascareta. Com a doctor en publicitat i relacions públiques, ets plenament conscient de la importància d'estar al saló. Quin balanç esperes fer quan es tanquin les portes del saló, que això serà diumenge?
Home, jo crec que si es manté la tradició d'aquesta universitat, el balanç serà molt positiu, en el sentit de que... A veure, em deixes explicar una cosa? Les fires van néixer en 1853 en un lloc que va ser Londres, amb una fira que es va fer en un edifici que es deia Crystal Palace, que va ser la primera fira del món. Com a eina de màrqueting, no hi ha cap eina de màrqueting de la història moderna tan eficaç com un saló o una fira. Perquè és un punt de trobada. Clar, en aquest punt de trobada la universitat es troba amb els seus futurs estudiants i hi ha un diàleg, és un primer diàleg. Però aquest diàleg s'estén després als centres, a les visites, a les institucions. Per nosaltres, l'èxit de senzillament fer connexió, contactar, és un gran èxit. I totes aquestes persones que veniu al saló, els estudiants de batxillerat, els estudiants de l'ESO que esteu pensant en el vostre futur, els pares que esteu preocupats pel futur dels vostres fills, aquí, venint a parlar amb nosaltres, tenim l'oportunitat de fer un contacte i de començar una coneixença i un procés d'exploració de la vocació i els estudis que es pot allargar els propers mesos a través de cadascun dels nostres centres.
Quants mesos de feina hi ha al darrere per aquest primer contacte, possiblement, de molts joves amb la universitat?
Bueno, reconec que és veritat que ja fa molts anys que es fa el saló i, per tant, tenim unes dinàmiques una mica establertes, però a nivell d'equips de treball i coses d'aquestes, penseu que sí, nosaltres fa 2 mesos que estem treballant per aquest saló.
Doncs esperem que es gaudeixi molt.
Això esperem. Jo espero que, sobretot, les persones que ens escolten que vulguin venir vinguin a veure'ns i gaudeixin del que significa tot aquest nivell, tota aquesta orientació.
Que llueixi tota la feina feta fins ara. Josep Antoni Rom, rector de Blanquerna Universitat Ramon Llull, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer. Ara fem una petita parada de publicitat i després connectem amb l'Oriol Francisco, perquè el tenim rondant pel Saló de l'Ensenyament a veure amb qui ha contactat ell. Fins ara.
Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Els dies que decidim passar-los tancats a casa, amb parella o amb família, sobretot els caps de setmana, són un bon moment per aprofitar i deixar-nos acompanyar de propostes cinematogràfiques o audiovisuals en general. Avui us en proposo una altra.
L'aigua i el cinema.
Vull fer referència a una pel·lícula documental de producció francesa que porta el títol de La Sauve du Monde, la set al món, que ens explica els problemes que té l'espècie humana amb l'aigua a algunes parts del món. Kènia, el Congo, Cambodja, Palestina, el Senegal o la Xina són alguns dels llocs que visita el director Jean Arthus Bertrand per descobrir els problemes amb les fonts d'aigua, la seva contaminació i tot un munt de conflictes associats. A més del seu valor documental, aquest audiovisual destaca per la seva qualitat en la fotografia i també per la banda sonora original, com coincideixen que són els punts forts de la producció. La Sauve du Monde, la set al món, la podem trobar a diferents plataformes gratuïtes en versió original francesa o doblada a l'anglès i, en qualsevol cas, subtitulada al castellà. Recordeu, La Sauve du Monde, La set al món, de Jan Arthus Bertrand. Ja veureu com una vegada vist m'ho agraireu.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El magazín del matí a Ràdio Estel.
Un quart i mig de 12, avui aquesta part especial del magazín del matí a Ràdio Estel. Des de les 11 i fins a 12:15 estem al Saló de l'Ensenyament. Bé, no us podem enganyar perquè ja se sent que al darrere tenim moltíssima gent, nois, noies i també grans, gent gran, perquè com ara parlàvem amb el rector de la Universitat Ramon Llull, també se segueix aprenent quan s'és gran. La formació continuada és una part essencial de la vida d'una persona. I parlàvem de contactes també amb el rector i ara anem a veure, anem a connectar amb l'Oriol Francisco. Uri, molt bon dia.
Bon dia, Olga.
Hola, sentiu? Oriol. Sí, bones. Una mica lluny. Deus estar lluny d'on estem nosaltres. No sé exactament.
Home,
estàs al pavelló 1?
O has
marxat
2,
cap
mateix,
al pavelló 2? Ah, val, molt
2,
bé, a veure, explica'ns.
I més lluny que marxarem. Mira, ja sabeu que jo tinc una filla que té 8 mesos i jo he vingut aquí amb l'objectiu de trobar-li una feina de futur, Olga. I triant, he anat a parar a l'Acadèmia Meitaki, que és una acadèmia d'hostesses de vol, i estem amb la Roser, que és la seva directora. Bon dia, Roser.
Buenos días.
Doncs això, estic buscant feina per la meva filla, que té 8 mesos. La feina d'hostessa de vol és una feina de futur?
I tant. Sí. Ahora mismo se está pidiendo muchísima gente para auxiliares de vuelo. También hacemos cursos de tierra, de tren, de crucero, de aeropuerto. Y ahora mismo estamos necesitando gente para trabajar.
Perfecte, m'interessa. Com han de ser aquestes noves generacions d'hostesses de vol?
Pues tiene que ser gente que le guste el trato con el público, le guste viajar, conocer sitios nuevos, gente nueva, que no sean gente de estar encerrada. Ahora mismo hay compañías que con el cuarto de la ESO ya lo pueden hacer. Muchos tienen bachillerato, pero con el cuarto de la ESO ahora mismo nos están pidiendo muchísima gente. Y ahora cada vez más están aceptando en algunos sitios, sonrían con tatuajes no visibles, y empiezan a ver ahora compañías que ya se permite el tatuaje visible.
Per tant, cada vegada ens estem obrint més les portes a una professió que semblava una mica encorsetada. Tenim en ment aquesta imatge de les hostesses amb el típic uniforme de tota la vida, i em dius que ara també la gent que pugui portar tatuatges també poden entrar en aquestes feines?
Sí, incluso la estatura, antes tan cotizada, tan... Ahora hay muchas compañías que empiezan ya a rebajar la estatura.
Hem canviat potser aquest concepte de... Metro 80...
Y tanto, sí. Ahora ya incluso hay compañías que están con el metro 54, metro 56. Estamos colocando a todas las estudiantes. Nos han dado un premio como la mejor escuela de Europa desde Bruselas. Ahora acabamos de recibir otro que iremos el 30 de abril a buscarlo a Dubái como la escuela de más prestigio, y estamos subiendo. También trabajamos con el gobierno oficial de China. Hemos salido en episodios del Hermano Mayor, nos han seleccionado para todo, y ahora también estamos trabajando con Latinoamérica y toda Europa.
Ho has sentit, Olga?
Sí, jo el que estic veient és que potser faré una reconversió. No sé
de si canviar de sector.
No sé si canviar de sector. Ja ens deia la Roser una mica quines són les aptituds, no? o les aficions de la gent que vol pensar en ser hostessa de vol, i sembla que s'estan trencant molts encotillaments que hi havia,
sí.
No? I tòpics. Estem parlant d'hostesses de vol. No sé si també cada vegada hi ha més hostessos de vol, nois.
Sí, ara li vam fer aquesta pregunta, justament. Roser, cada vegada s'animen més homes a fer aquesta feina? Hi ha més presència d'homes?
Nosotros tenemos 50% hombres, 50 mujeres, incluso. Están llegando mucha gente de París, de Miami, Holanda, Austria, Roma, de todos los sitios, y ahí viene muchísimo, muchísimo hombre. Y estamos colocando tanto uno como a los otros, a nivel nacional y a nivel internacional.
Quina formació de tenir els estudiants que volen aplicar, que va ser hostessa de vol? ¿Necessiten idiomes? ¿Necessiten...?
Bueno, con nosotros entra el idioma, hacen inglés, aeronáutico, hacen italiano aeronáutico, ahí depende de la compañía, unos piden más, otros piden menos, cuanto más idiomas sepas, pues mejor. Y sobre todo, pues que les encante pues el trato con el público, con gente. También tenemos alojamiento para toda la gente que viene de todo el mundo. Los cursos suelen durar intensivos de verano de 2 meses, luego tenemos cursos de 3 meses, también tenemos cursos de 1 año y de 1 año y medio, y también estamos ayudando mucho con visados para gente que viene de todo el mundo. Trabajamos con consulados y embajadas, y si hay gente que quiere venir por nuestro prestigio para luego colocarlos en la bolsa de trabajo nuestro, pues tenemos alojamientos, también tenemos hoteles y también tenemos residencias.
I amb un curs intensiu de 2 mesos? Ai, perdona, digue'm, Olga.
Sí, mira, anava justament per aquí. Quina diferència hi ha? Quin tipus d'hostès o hostessa acaba sent si la formació ha estat de 2 mesos o d'un any i mig? No sé si hi ha diferents categories.
Em pregunten quin tipus de diferència hi ha entre un curs de 2 mesos i un curs d'un any i mig a nivell d'hostessa, si hi ha diferents categories de feines.
Por ejemplo, si haces el intensivo de 2 meses... o un curso, haces más comprimidas las horas. Si haces 3 meses, hacemos pues a lo mejor de lunes a jueves. Y si haces el de 1 año o 1 año y medio, pues también tienes el título de tierra, tren, crucero, aeropuertos, TOA para trabajar en aeropuertos, check-in, handling. Es decir, que tenemos mucha diversidad para que haya un campo abierto para que puedan seleccionar los alumnos. Luego también el título es oficial homologado del Ministerio de Fomento. Y somos la única escuela de azafatas que también, al hacer cursos de policía y seguridad privada, también estamos homologados por el Ministerio del Interior. Los sueldos de una azafata, más o menos, según las horas que trabajas. Si trabajas más, menos, 1.500, 1.800, según cuáles son 2.000, vuelo nacional, dos podemos ir incluso a vuelo internacional, 3.000 euros, y hay algunas más exclusivas que piden más, que están pagando 4.000 euros al mes. Es decir, que trabajamos y tanto si puedes escoger vuelo nacional, trabajar menos horas, o internacional. Es decir, que hay para todos los gustos, para todos los estudiantes y para todos.
La meva dona i jo tenim certa por a volar, i a mi em fa l'efecte que igual la meva filla també ho podria heretar, això. Feu alguna cosa per la gent que tingui por a volar, però que vulgui ser hostès o hostessa?
Por regla general, la gente que viene, todos les gusta volar porque ya cogen profesiones. Si no, pues puedes hacer el curso de tierra, tren y crucero. Pero igualmente tenemos coach especializados para quien le da un poco de reparo o un poco de respeto el volar. Hay truquillos para todo en esta vida. Es decir, que hay gente que a lo mejor tenía un poquito de miedo, pero con nuestros coach especializados, yo por ejemplo soy psicóloga, que salgo en radio, en prensa, televisión, en Hermano Mayor, he salido muchos episodios, también tenemos unos truquillos especializados tanto para el pasajero, que les damos más conversación o tal, para ellos especializados o para estudiantes que están haciendo el curso ahora.
Això m'interessa molt. Ens podries donar algun consell, algun truc per aquests que tenim certa por a volar o a agafar un avió?
Bueno, esto ya lo llevan las coaches especializadas, pero hay muchos trucos para que tengan la mente, en vez de estar pensando todo el rato en lo negativo, es meter más la mente en positivo, recordar sensaciones buenas que has tenido. Entonces hacemos con los psicólogos y coach unas sensaciones que luego cuando ellos están volando pasan a tener una buena sensación. Hay de todo, hay gente que le cuesta más, gente que le cuesta menos, pero que vamos, tenemos muy buen promedio de éxito.
És una formació molt completa, però hi ha alguna assignatura que sigui més complicada que altra? Que diguis, mira, a la gent li costa més, ja sé, aquesta assignatura més que una altra.
Depende, es como, a ver, ahí desde... Nosotros tenemos el inglés y el italiano gratuito, como también hay pruebas de piscina. Entra gimnasio gratuito, que tienen defensa personal, en nuestro... somos los únicos que hemos puesto. También tienes pilates, yoga, meditación, defensa personal, sauna, jacuzzi, chorros de agua. Para practicar todas las horas que quieras tienes piscina. Aparte hacemos meteorologías, las partes del avión, medicina, reanimación, si hay un parto a bordo. un niño pequeño, una persona se ha atragantado, el método de Henle, cómo tienes que actuar, pues cómo tienes que actuar si alguien comiéndosele hace un nudo. Es decir, que son cosas también que tendría que saber todo el mundo. Una reanimación, todo esto, un parto. Es decir, hacemos todo de socorrismo, tanto también en el agua como primeras medidas de seguridad, que son cosas que realmente puede pasar en un metro, puede pasar en tu casa, puede pasar en cualquier sitio. Mientras viene una ambulancia, es salvar una vida, que es importante.
És una formació realment completa, Olga. No sé si... A mi m'agrada molt la nostra feina, però potser ens hem equivocat, tu. No sé com ho veus.
Mira, ara, quan acabem d'aquesta edició especial, aquesta part que fem des del Saló de l'Ensenyament, d'aquí dos quarts d'una, dius que estàs al pavelló número 2? Potser faig una passada per allà.
I la veritat és que està ple a vessar, Olga, de gent que està demanant informació aquí a Meitaki.
Doncs et deixo que segueixis recollint informació i, si et sembla, connectem d'aquí uns 15-20 minuts a veure una altra possible professió. Mai se sap. Veig que no estàs anant pel més convencional, eh? Estàs deixant mestre, metge, advocat, arquitecte. No estàs anant per aquí. Ves buscant a veure què és el que trobes. Si et sembla, parlem d'aquí una estona.
Tu vine als horitzons, Olga. Vale, perfecte.
Fantàstic. Fins ara.
Merci.
Adéu. Mentre deixem a l'Uri Francisco que segueixi buscant possibles professions de futur, que creiem que totes poden ser de futur. Ara la nostra convidada, que és l'Eva Guiló. Molt bon dia, Eva.
Hola, bon dia.
L'Eva és responsable de l'àrea pedagògica de la FEC, la Fundació d'Escoles Cristianes de Catalunya. Ens dirà si totes poden o no ser de futur. Començàvem a parlar amb el rector de la Universitat Ramon Llull i ell ens deia que això és una fira, que és el millor aparador possible per qualsevol universitat, centre de formació, centre d'estudis superiors, com veiem ara aquesta escola d'hostesses també, i altres descobriments que ens farà l'Uri, no? Que és un aparador boníssim, aquest Saló de l'Ensenyament, i a més que és un saló on la finalitat és orientar, per tant, per un orientador pedagògic, un espai com el Saló, amb milers d'estudiants informant-se i buscant opcions, això deu ser un regal per tu.
Indubtablement, perquè és un espai on tots els nois i noies i els pares i mares que dèiem abans i fins i tot orientadors d'escoles, doncs venim aquí a veure què n'hi ha, què hi ha al mercat, que això que deia ara, no, el teu company, de clar, estudis que no són els habituals, que són diferents. Els nostres nois i noies, és veritat, que també van buscant alternatives, perquè la nostra societat no és la de fa 30 anys. I aleshores han de buscar coses diferents. I és un molt bon espai per poder-les trobar totes i, com a mínim, tenir idees.
Moltes idees, perquè clar, hi ha aquí, segurament el Saló està pensat pels alumnes a partir de tercer de l'ESO, tot i que està obert a tothom. Hi ha qui té claríssim que potser vol acabar anant a la universitat, fer estudis universitaris, per tant, podria o no passar per batxillerat, perquè es pot arribar a la universitat per diferents vies. Cicles formatius, hi ha tanta oferta que és realment complicat. Ara, a un dels anuncis del Saló veiem a una noia i un noi somrients i sobre imprès llegíem: sigues el que vols ser. Ara, potser això és el més complicat, no? Saber què vols ser, com ho saps, això?
Jo crec que avui en dia, amb 15, 16, 18 anys, 20 anys inclús, és com incompatible saber què vols ser. Jo aquests dies estava mirant una mica, així, premsa, anava mirant dades. Actualment, a Catalunya, podem disposar d'unes 1.300 titulacions universitàries i entre unes 500 titulacions d'FP. Com pots saber què vols ser? Si venim d'uns estudis molt reglats, uns estudis molt, molt limitats, aleshores els nois i noies saben el que fan els seus pares, els que fan els seus veïns, els que fan els seus amics, però saben molt poquet. Què vols ser? Doncs és un món que has de començar a descobrir i que és un món en què les escoles tenim molta feina per fer per poder orientar bé.
Per començar, jo ara quan has dit 1.300 titulacions universitàries, 500 de formació professional, em sembla una bestiesa. Si haguéssim de començar a dir, jo crec que no seria capaç de dir-te'n potser ni 500 d'aquestes 1.300. Fins i tot els adults ens hauríem d'actualitzar, hauríem de venir al Saló també.
Sí, sí, completament. O sigui, clar, quan ho veus dius... he mirat, també fa 30 anys, més o menys, quan jo mirava, no? Uh-huh. En aquell moment teníem unes 300 carreres universitàries. ara estem, o sigui, hem sumat 1.000 títols més. Està molt bé perquè d'alguna manera pots triar més, però clar, realment tu pots saber la diferència que hi ha entre un títol i un altre quan estàs parlant de coses que són... Realment la diferència és molt petita.
És un petit matís.
Clar, són petits matisos que un noi de 16 anys, de 18, pot saber realment quina és la diferència, pot saber realment... Doncs és molt difícil. Per tant, bueno, vens aquí, mires, preguntes, t'informes i comences un camí molt difícil.
Possiblement hauríem de repetir el Saló de l'Ensenyament. Podríem venir quan fem tercer d'ESO, començar a tenir idees, quart i anar afinant. Tot i que encara, com tu deies, són molt joves.
Sí, de fet hi ha moltes escoles que ho fan, eh? Porten els alumnes quan estan acabant l'ESO, després porten els alumnes quan estan acabant un batxillerat o quan estan fent un cicle, justament per anar orientant. De fet, un cop, en una xerrada que hi era, em deien els pares, mares, les escoles, quantes decisions importants els hi deixem fer als nostres fills i filles durant la seva vida. Importants, importants, molt poques. Els hi decidim les estres escolars, els hi decidim a l'estiu, i de cop i volta arriba un any que els hi diem, fill meu, ara et toca a tu prendre la decisió de la teva vida.
Ara és la teva.
Clar, no estan entrenats, o sigui, és que és molt complicat.
Clar, els professionals de l'orientació ja sabeu com es fa això d'acompanyar, però i les famílies? Com podem acompanyar els fills en la tria del que poden estudiar, del que potser s'ajusta a les... no sé si als seus interessos, a les seves habilitats, a la realitat que ens envolta? Aquí hi ha molts elements que han d'encaixar i que potser les famílies no tenim les eines per saber com fer una fórmula aquí que més o menys acabi sortint la cosa.
És molt, molt, molt difícil. Primer, perquè ens situem amb el nostre jo i no amb el d'ells, que són els nostres fills, els coneixem perfectament. O no tant,
clar,
no tant. I de vegades sí que els intentes recomanar allò que tu creus que és bo. Jo, si fos tu, faria... Tu deies abans, no? Medicina, que si advocats... Jo, si fos tu, però és que jo no sóc tu. Tu ets tu. L'altre, t'has d'informar. Igual que venen aquí els alumnes a informar-se, és que tots els pares s'haurien de venir a informar. Sigui al saló, sigui a les webs del departament, sigui a totes les webs... Què hi ha i què deixa d'haver? Perquè és que és complicat. Entendre el teu fill i filla, si tu no coneixes bé el sistema educatiu, és molt complicat. Aleshores, clar, i què has de fer? Escoltar-lo molt, acompanyar-lo molt. De vegades has de buscar un referent que no siguis tu, perquè tots ho sabem, no? Tots els que tenim fills i a l'edat, però que tu els diguis, jo crec que per tu seria bo fer això.
Just el contrari.
Just el contrari. Doncs potser hi ha un cosí, potser hi ha un tiet, potser hi ha algú que sí que els pot orientar. Però escoltar-los molt i ajudar-los a autoconèixer. O sigui, ells s'han de conèixer, aquests nois i noies. És que vull fer això, però vull fer hostessa de vol. Però si tu quan puges a 4 metres d'escala ja tens vertigen, de debò que vols fer això? Ajudar-los molt i no fer que nosaltres, allò que nosaltres faríem, no obligar-los.
Tan bon punt entrem aquí al Saló de l'Ensenyament, al recinte firal de Montjuïc, a Barcelona, ens trobem una revista format diari, diríem, no?, amb aquest típic paper de diari, i jo he llegit quines preguntes s'haurien de fer per fer una bona tria. Què m'agrada fer? Què m'interessa? Què em condiciona? Quines preguntes s'haurien de fer?
Doncs, bueno, més o menys hem d'anar per aquí, no? O sigui, què m'agrada? Primer de tot, perquè molts alumnes escullen estudis per allò que no els agrada. No m'agrada, sempre estem parlant ara un batxillerat, no m'agrada llegir, no faré l'humanístic. No m'agrada la física, no faré el científic tecnològic.
O sigui, que en lloc de posar el focus en el que els agrada, tendeixen a descartar.
Clar, i aleshores després tenim aquí el problema, perquè arribem a la carrera, arribem als estudis que toqui, i dius, però és que això tampoc m'agrada, no era el que jo m'esperava. Perquè, clar, quan també diem, amb què t'imagines tu, t'imagines la professió, però tot el camí que porta aquella professió, qui te l'ha explicat realment? Qui t'ha explicat aquell pla d'estudis realment? Aleshores, clar, aquestes preguntes te les has de fer, has d'estudiar els plans d'estudis i dir, vale, jo vull ser periodista, doncs quines matèries mentre hauré d'estudiar? Perquè això que hauré d'estudiar m'agradarà o no m'agradarà? Clar, tot aquest estudi, i jo com m'hi veig en el futur? Jo sóc una persona molt activa, que em bellugo molt, que tal. M'agrada molt la química, però jo sóc una persona molt activa. M'hi veig d'aquí uns anys tancada en un laboratori analitzant? O bueno, dins de la química segurament trobaré altres camins, més que... Val, doncs tot això ho hem d'estudiar, perquè una cosa, el que ens agrada, el que ens ven a la tele, les pel·lícules, i l'altra, que tu t'hi vegis fent aquell paper.
També estaria bé parlar amb gent que fes aquesta professió, no? que toca més la realitat i que potser el que veus a la ficció té poc a veure amb el dia a dia d'aquella feina i això t'ajuda.
Completament. Això ho fan molt les escoles. Portar pares, mares, professionals d'alguna àrea que els pugui mostrar de què va la feina, i això ho fem i crec que és interessant. El que potser fem menys és el que dèiem, no? També de dir, I aquell alumne que es queda, que no s'ho acaba de treure així, per què ho has deixat? Què és el que no t'agradava? Perquè sabem vendre el positiu, sabem vendre les bondats d'aquella professió, però a vegades no sabem vendre prou les dificultats per arribar-hi.
En aquesta guia de l'ensenyament també hi havia un article que deia cicles formatius de grau superior amb qualitat universitària. Tradicionalment, fa aquests 30 anys, quan no hi havia 1.300 titulacions universitàries, sinó només 300, semblava que hi havia un perfil d'estudiants que eren més per formació professional i uns altres que eren més per estudis universitaris. Hi ha un perfil clar? O hauríem de veure aquí també què és el que els agrada fer, quines habilitats tenen i què els encaixen més? Quin tipus d'estudis els hi encaixen?
Jo crec que el tema del perfil és l'hem de descartar. No hi ha un perfil d'FP i un perfil de batxillerat i universitat. No, és què vols estudiar i com vols arribar-hi. Tu com vols arribar a aquells estudis? Perquè, clar, podríem posar exemples, no? I si jo sóc un noi o una noia que tinc molt clar el que vull estudiar, doncs si no existeix aquell cicle, doncs clar, jo vull fer dret, doncs segurament no, ja t'hauràs d'anar directament a fer un batxillerat amb un grau universitari. Clar, jo vull fer una carrera molt més tecnològica, però i tinc un bon expedient acadèmic, però és que a mi la història i la filosofia és que no m'agrada i no me la trauré. Aleshores, i per què no puc fer un cicle si tu abans ho has dit, no? Tots els itineraris formatius ens porten al final, ens porten a graus universitaris, ens porten al món laboral. Per tant, valorem-ho. Quan una persona decideix anar a un cicle, realment el que fa és un estudi molt més pràctic. El que fa és veure allò que estudiarà en una carrera, veu tota aquella base en pràctica, que a la carrera no arribarà probablement fins a tercera carrera. Clar, quin camí vols fer? Vols anar directe de Barcelona a Girona, vols anar per la P7 o vols anar per la Costa Brava? Doncs què vols fer? Té pros i contres.
Aquí també hauríem de tenir una mica en compte el tarannà d'aquella persona. Si necessita resultats immediats, si és una mica més de paciència, si necessiten entrar mica en mica... Crec que començo a entendre com va això de l'orientació. Què passa quan ja s'ha fet una tria i la tria feta, un com es comença, no s'ajusta al que creien que seria o no els agrada gens? Com saber si caldria o no seguir o canviar? Quant temps s'hauria d'esperar? Perquè sabem que quan comences un grau, possiblement, o al principi de qualsevol inici, tot són moltes introduccions per anar entrant en aquell terreny.
Els principis són complicats, i són durs i són molt teòrics, és veritat, o sigui que és així. Clar, no pots, a la primera de turno, no pots deixar-ho, no? Però sí que t'ho has de plantejar molt, o sigui, realment, jo em feia una mica les similituds. Quan ens comprem unes sabates i ens fan mal, no les llancem el primer dia. Fem el que sigui, no? Anem al sabater, li posem alcohol, fem el que sigui perquè ens vagin bé. Però arriba un dia que diem, mira...
És que no.
Em sap molt de greu, però si en tinc unes altres, em posaré les altres. Amb els estudis, d'alguna manera, perquè ens entenguem, és això. Provem-ho, intentem-ho. Tu has cregut que era el teu camí, però potser no ho era, perquè potser no tenies prou informació, o potser tu pensaves que era una altra cosa. No té sentit. Si tu allò que estàs estudiant veus que no t'agrada, veus que no et motiva, i veus que, a més, no estàs traient els resultats que tu esperaves, canvia. Aquí estem veient 1.300 titulacions, 500 cicles d'FP. Segur que trobaràs un que t'agradarà. I jo sempre dic, jo he estat directora d'escola, he estat mestra, i al final he dit als meus alumnes, la vida és molt llarga, i si Déu vol, haurem de treballar molts anys. Doncs busca uns estudis i estudia alguna cosa que realment després puguis aprofitar i puguis gaudir. Per tant, home, si no t'agrada i no veus que la cosa no funciona, intenta un temps, però no, tampoc perdis massa temps, perquè al final també ells es fan grans, són nois i noies que es fan grans i que veuen que d'alguna manera no saben quin és el seu moment i el seu punt, perquè també volen guanyar diners, i és normal, són joves i volen tenir els seus dinerets, volen tenir els seus estalvis, volen tenir els seus amics, volen tenir la seva vida i no ho aconsegueixen. Per tant, esperar sí, però no molt.
D'acord. Estem apuntant tot el que ens estàs dient. Eva, responsable de l'àrea pedagògica de la FEC. D'aquí una estona tornarem a contactar amb l'Uri, que està buscant, deia, professions de futur, pensant en la seva filla, que quan arribi el moment l'acompanyarà, no? Però ell diríem que està fent bé la feina, s'està informant per veure com la podrà acompanyar. però dèiem, professions de futur, totes poden ser de futur? Fa uns anys semblava que qui fes filosofia no tindria res a fer més que estar sota un arbre i anar pensant, i ara les grans tecnològiques van bojos buscant a gent que hagi estudiat filosofia, persones amb aquesta capacitat de plantejar-se coses perquè fan falta, més enllà dels tècnics, qui sàpiga pensar, que és pensar. Pensar, per tant, potser tot pot tenir futur?
Tot pot tenir futur. De fet, vaig llegir un article de poc fa gaire que deien que el 80% de les professions del futur no les coneixem, no sabem quines són. Per tant, tot pot tenir futur. Fem allò que realment ens agrada per poder orientar-nos i per poder ser bons amb allò. Després ja ens orientarem. Ser metge avui en dia és una professió de futur? Pensem que sí, un bon metge pensem que sí. Però i un bon periodista, tu no, que tu ets del món, tothom que estudia periodisme és una professió de futur, tothom que estudia dret, tothom, els enginyers, o sigui, és una professió de futur, depèn de com siguis tu, depèn de la implicació que tinguis, depèn de la motivació, i n'hi ha, ser un youtuber és una professió de futur? Doncs no ho sabem, és que no ho sabem. Clar, ser electricista és una professió de futur? Doncs potser sí, perquè cada cop n'hi ha menys. Aleshores, clar, obrim aquesta mirada i si pensem que ens agrada fer allò, fem-ho, no ens faci por el que dèiem al passat, no, perquè el meu fill, com estudia això, tindrà ja una feina garantida i un futur garantit. Això avui en dia no ho tenim.
Exactament, no? El segle XXI ens ha demostrat que tot allò de si estudies, si tu et formes, hi ha professions que sempre tindràs feina, hem passat per diferents crisis i hem vist que aquells tòtems que estaven superestablerts s'han anat desmuntant. Per tant, potser caldria gaudir una mica en aquest camí, que és evident que és una decisió important, però que aquells anys que tu estiguis formant-te, que en gaudeixis.
Completament. Són joves. I, per tant, és un moment de la vida que tots els que han passat és un moment especial. El que no pot ser és que estiguis només dedicat i dedicat als estudis, perquè, si no me'ls trauré. Has de gaudir-lo, has d'estudiar. Hi ha la cultura de l'esforç que no la pots perdre, eh? Perquè la vida tots sabem que fàcil no és. Però has d'estudiar, però amb allò que t'agradi. Jo hi penso, jo hi crec, eh? Si tu fas allò que t'agrada, trobaràs allò que t'agrada i amb allò seràs bo, i amb allò et guanyaràs la vida. Sigui el que sigui, que vols ser jardiner perquè t'agrada molt la jardineria i ets molt bo i estudies i t'hi dediques i et motives, aleshores segur que acabaràs trobant una feina que vagi relacionada amb allò. Si tu estudies alguna cosa per fer-ho, per cobrar un sou a final de mes, probablement no siguis bo i segurament doncs, bueno, el teu futur professional doncs, dependrà del mercat d'aquell moment.
A veure, ja l'última, Eva, per qui pensi, abans sí que era fàcil, que tenies quatre coses per triar, ara amb tanta oferta, com podem veure el got mig ple? Amb tanta oferta segur que hi ha alguna cosa que ens encaixa amb el que ens interessa, amb el que podem fer, amb el que tenim capacitat per fer.
Segur, sí. El got mig ple l'hem de veure sempre, i més amb els joves, i més, segur. És qüestió de ser-hi, d'acompanyar, d'informar-nos, de formar-nos, que ens equivoquem. Bueno, doncs vinga, ja tenim un any més de maduresa, un o dos anys més de maduresa, un o dos anys més d'experiència, continuem buscant i continuem fent. La vareta màgica no la tindrem, però segur que tots els nostres nois i noies, els nostres joves, trobaran el seu lloc, això segur. Han de seguir-ho treballant, això sí, no poden abandonar-ho.
Eva Aguiló, responsable de l'àrea pedagògica de la FEC, la Fundació d'Escoles Cristianes de Catalunya, moltíssimes gràcies. Ja ets lliure, tens dos pavellons aquí per fer una repassada. Déu-n'hi-do, quina feinada, tu també, eh?
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres, i sí, ara continuo fent volta, que és interessant.
Fem una parada de publicitat i després connectem amb l'Uri Francisco. No sé si el tindrem al pavelló 1 o al pavelló 2, però està en aquest saló de l'ensenyament. Fins ara.
Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Estem treballant per a tu. Transformem Rodalies. Invertim més de 1.000 milions d'euros en 101 nous trens molt més moderns i accessibles. Continuem fent passes per construir una Catalunya més connectada i cohesionada. Rodalies de Catalunya, operat per Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
Veniu a mi, la passió de Llinars del Vallès. Voleu escoltar les paraules de Jesús com si fos la primera vegada? Descobriu Veniu a mi, una passió senzilla, emotiva i femenina. El 25 i 26 de març i l'1 i 2 d'abril a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars. Venda d'entrades al web del teatre i una hora abans de la representació. Veniu, apropeu-vos a aquesta història universal i emocioneu-vos amb nosaltres.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda 45 minuts d'informació i anàlisi per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. Sense distància, les notícies d'àmbit religiós més importants del moment amb els seus protagonistes i també espai per a la caritat, el diàleg interreligiós, el treball, la litúrgia i la pastoral de l'Església. T'esperem de dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Olga Vallejo.
Minuts i ens plantem a les 12 del migdia. Avui al magazín del matí a Ràdio Estel. Estem des de les 11 i fins a 12:45 al Saló de l'Ensenyament i tornem a connectar amb l'Uri Francisco. Bon dia, Uri, com va?
Bon dia, Olga.
Com mira, va aquesta excursió? Escolta'm.
Digues, digues.
Et volia dir que relaxa't perquè acabem de parlar amb l'Eva Aguiló, que és orientadora pedagògica, i ja ens ha dit que totes les professions poden ser de futur. Per tant, tu vés informant-te, però amb aquest relax, que ja és un altre punt de partida diferent, eh?
És una garantia, clar. Aviam, jo el que busco és la que tingui més futur i sobretot d'aquí uns anys, perquè, clar, la Marina té 8 mesos i a mi m'interessa, posa que d'aquí 16 anys afinar el tiro. Soc ara mateix al pavelló número 2, altra vegada. Estem a l'estand d'Artero. Et sona aquest nom, Olga?
Sí, sí, de fet fa uns dies varen parlar, no? Perquè és un, negoci que no para de tenir guanys, beneficis i anar cap
amunt. Va clarament a l'alça. Artero International Academy, mira, estem amb la Crista, que és professora de l'Artero International Academy. Bon dia, Crista.
Hola, bon dia.
I ara mateix la Crista està acaronant un gosset preciós, que no sé si és un schnauzer, això?
No, és un fox terrier.
Quasi. Em sembla que hauré de començar a estudiar jo. Doncs mira, t'explico, Crista, jo estic buscant la professió de futur per la meva filla i ens hem informat, ja fa uns dies ens vam fer ressò que Artero, amb aquestes formacions de perruqueria canina, realment esteu arrasant. És el vostre primer any al Saló d'Ensenyament, com està anant?
Home, doncs acabem de començar, però jo crec que molt bé per ara. Bueno, per el que he vist, s'està informant molta gent, crida l'atenció. I és això, i a part és que és una feina que està totalment desbordada, estem buscant gent per treballar, o sigui que és una feina de futur, segur.
De fet, aquí hi ha un munt de... Digue'm, Olga, digue'm.
Que recordem que, crec que era ahir, que dèiem que hi ha 180.000 gossos registrats a Barcelona.
Exacte.
Que ja hi ha més gossos que nens de 0 a 12 anys a la capital catalana.
De fet, està ple de joves aquí, que amb aquest... Fox Terrier m'has dit que era això, eh? És un clar reclam, la gent ve a caronar-los, està portant la mar de bé, i la Crista, de moment, bé, l'està respatllant amb una mena de pinta metàl·lica. I aquí tinc una mà de pèl, que ben podríem fer un jersei. Però, bueno, una cosa que li volem preguntar a la Crista, que n'hem parlat aquests dies, Olga, és com hem de dir... Hem de dir mascota, hem de dir animal de companyia i hem de dir amos, hem de dir propietaris de l'animal?
Aviam, doncs això és una gran pregunta, perquè ara realment que a mi quasi tots els clients quan em truquen es refereixen a ells mateixos com el pare o mare del gosset en qüestió. Llavors crec que ara realment ja formen part de la nostra família al 100% i els cuidem, doncs això, tot exactament com si fos un fill més, quasi. O sigui, és que poques diferències trobo en aquests moments, de cara a la gent. O sigui, qui té un gos o un gat, en aquest cas, bueno, ho dona tot. Vull dir, estan molt convençuts de tot el que se li ha de fer, de cuidar-lo, d'això, del veterinari, les pautes de veterinari, les pautes de perruqueria, i cada vegada estan més involucrats entre la família.
Anem al tema, Crista. Què s'ha d'estudiar per ser un bon perruquer de gos?
Bueno, mira, per això doncs estem nosaltres, que bueno, Artero és una empresa que es va fundar doncs el 1909, diria, o sigui, té més de 100 anys d'història. Té tres línies, una de humana, una de quina i una de canina, que és aquesta. Aia, que és la que fa la funció de professor, bueno, d'ensenyança, es va fundar el 2012, perdona. I això, llavors, el que fem nosaltres en aquest centre són tres tipus de cursos, un curs d'iniciació, un de perfeccionament, i després també fem formació continuada, que per mi és el més important i el més bàsic per poder fer aquesta professió. És una professió de formació continuada. Per això també és molt xula, perquè, esclar, sempre pots seguir aprenent, sempre et pots anar adaptant a les modes, als estils i això, i una mica posar la teva aportació personal.
Ara, parlem de modes i últimes tendències en perruqueria canina, perquè, clar, si sempre ens hem d'estar actualitzant, hem d'estar al peu de la notícia, com si diguéssim. Què es porta ara a nivell caní?
Ostres, què es porta ara a nivell caní? A veure, hi ha el bàsic de la perruqueria, que això són els talls de raça, que són els estàndards, i aquests són estàndards que no passen de modes.
Perquè cada raça, diguéssim, que té un tall prototípic.
Exacte, o sigui, cada raça té un tall estipulat, que sí que es pot variar una mica per com entens tu aquest estàndard, que s'ha explicat a la Reial Societat Canina, però bueno, també ara, per exemple, es fa molt tot el que són les modes ja des de fa temps, tot el que és l'Asian Style, que són deixar...
Què és això?
És deixar els gossos molt com ninos, o sigui, es fa molt com ninos, sí, ho pots aplicar a qualsevol tipus de raça, a qualsevol tipus de gos, no fa falta que sigui de raça, i acostumen a diferenciar-se dels altres perquè porten el cos molt, molt, molt curt i unes potes i uns caps molt voluminosos i vistosos. També pots afegir color, pots afegir tot de tocs de fantasia. I bueno, la veritat és que és això, és que és una feina molt, molt canviant. I ara potser t'estic explicant això i en 4 dies s'inventen una altra, o sigui que...
T'anava a preguntar, de fet, quina és la feina més boja que hagis fet en algun gos? I ja m'estàs dient que hi ha colors i tocs de fantasia?
Sí, i tant. Purpurines, clips, bueno, no sé, floretes, pots posar el que vulguis, perles, vull dir, pots això, i colors, tot el que vulguis.
De les assignatures que plantegeu en el vostre curs Artero, quina diries que és la més fàcil i, si m'ho permets, quina és la més peluda?
La més fàcil, a veure, és que tot és posar-hi ganes. O sigui, si tu vas amb ganes i realment... És una feina que és dura, eh? O sigui, que la gent es pensa molt, que és un gran error, que vens a jugar amb el gosset i ja està. I no, no, és una feina molt dura, has de ser molt conscient de que tens a les teves mans una vida i has de ser molt curós, molt delicat i molt respectuós, però tot i així sí, val molt la pena. Llavors això és sobretot posar-hi ganes i amb les ganes d'aprendre vas a tot llocs.
I estan còmodes els gossos quan venen a l'estilista o en trobes d'aquells que se't revolten i no volen veure ni les tisores, ni l'aigua, ni res en pintura?
Normalment et pots trobar... A veure, siguem francs, hi ha gossos que no els agrada gens. Però bueno, tenim la sort de que educant-los i amb paciència aconsegueixes tot. O sigui, poques vegades m'he trobat amb un gos que hagi hagut d'utilitzar morrió o que hagi hagut de fer coses estranyes, la veritat. O sigui, normalment els gossos, quan els poses sobre de la taula, els agradi més, els agradi menys, es porten genial. I ja ho saben. Vull dir, si després tu els tractes bé i normalment els premies quan acabes, els hi fas unes bones moixainetes, els hi dones un premi que els agradi molt i així te'ls vas guanyant. I això és una relació de confiança que s'estableix molt maca.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Crista, que és professora d'Artero International Academy. M'he quedat amb les ganes de preguntar si s'havien plantejat oferir talls també pels propietaris i així anar a joc amb els gossos.
Si et sembla, bueno, Uri, ho vas preguntant mentre els companys d'informatius actualitzen l'última hora al butlletí. Nosaltres us deixem amb els informatius i tornem d'aquí uns minuts des del Saló de l'Ensenyament.
Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Ave Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
Ave, ave Dominus.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
Et bene.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel.
Estàs escoltant el magazín del matí a Ràdio Estel.
Quan passen 7 minuts de les 12 del migdia, arrenquem una nova hora des del Saló de l'Ensenyament en aquesta edició especial programa híbrid amb la Paula Moreno, el control tècnic, també un altre company, l'Àngel Martínez, amb la Mercè Mondelo a les xarxes socials, en David García a la producció, l'Oriol Francisco patejant-se al Saló de l'Ensenyament, amunt, avall, perquè no se'ns escapi cap detall. I anem a parlar del detall, perquè qui cuida especialment els detalls són els responsables de màrqueting. Per això ja ens acompanya l'Eva Maria Márquez. Molt bon dia, Eva Maria.
Bon dia, Olga, què tal?
L'Eva és directora de màrqueting, comunicació i admissió de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Suposo que contenta d'estar al Saló de l'Ensenyament, que és un aparador meravellós.
Sí, sí, contentíssims tots. Per nosaltres avui és un gran dia i ens queden quatre per davant, no? I sí, el Saló és un moment clau per nosaltres, ja que durant 5 dies milers d'estudiants poden venir a l'estand i conèixer Blanquerna. Aquí poden parlar amb els professors dels graus, que els expliquen molt bé, en detall, doncs, tots els plans d'estudis. També poden parlar amb els alumnes actuals de Blanquerna, que comparteixen amb ells la seva experiència com a estudiants. Però per nosaltres el millor dels aparadors són les nostres facultats, perquè, com diem a la nostra campanya, no és el mateix imaginar-s'ho que viure-ho. I per això els expliquem que el proper dia 25 de març farem una jornada de portes obertes als nostres 3 centres, on els futurs estudiants poden trepitjar el terreny, que diem nosaltres, no? Ells han de veure el campus, han de veure les aules, el bar, la biblioteca... I és que aquesta experiència és totalment necessària per poder triar molt bé el teu futur.
Clar, perquè des de les 11 del matí estem dient aquí hi ha una oferta, no direm que infinita, però pràcticament, amb milers d'opcions. Ho parlàvem abans amb l'Eva Aguiló, 1.300 titulacions universitàries, 500 possibilitats de formació professional, moltíssima informació, són 5 dies al Saló, jo crec que venint un no en fas prou, has de venir un, pair una mica, venir un parell de dies després. Per tant, avui també podria ser aquesta primera presa de contacte per quan arribi, com deies, el dia 25, no? És dissabte sí. De la setmana vinent, aquestes portes obertes que feu a les 3 facultats de Blanquerna, que llavors ja és com, val, ara ja sabem on estem,
exactament.
Ja tenim el marc, i ara anem a aprofundir una mica més, perquè què es troben a les portes obertes?
Doncs a les portes obertes, primer tenen una explicació que els hi fa el degà, que rep el degà tots els estudiants i pares, els explica la facultat, els explica Blanquerna, que formem part de la Ramon Llull, ens explica la nostra metodologia, i després ja els estudiants i els pares es divideixen per grups, segons el grau en el que tinguin interès, i aleshores les directores, professores, i alumnes dels graus els expliquen molt bé doncs, tot el pla d'estudis, tot el tema de les pràctiques, que és molt important i avui en dia se li dona molta importància perquè ha de ser així, de cara a la futura ocupabilitat, no? Adquirir aquesta experiència pràctica en la qual Blanquerna ofereix doncs, convenis amb les empreses més importants del sector i fan un recorregut doncs, per la facultat i veuen els espais i això realment és un punt que nosaltres sempre diem que els futurs estudiants haurien de poder tenir aquesta experiència sempre abans de triar.
Doncs avui o durant aquests 5 dies que dura el Saló de l'Ensenyament, fins diumenge, aquesta primera presa de contacte, qui vulgui anar més allà, doncs ja sap, les portes obertes el dia 25. Fins a quin punt és important diferenciar-se de la competència? Perquè aquí, de cop estàs a Blanquerna Universitat, fas 3 passes i et trobes una altra universitat, 3 passes, una altra universitat, 3, una altra universitat. Com us ho feu? A tots aquests mesos que previs que esteu treballant per dir, bé, quan arribem als 5 dies al Saló de l'Ensenyament, qui arribi a Blanquerna Universitat Ramon Llull ha d'acabar portant-se una idea de la universitat, que és això.
Doncs sí, la veritat és que és una feina que comença doncs, mesos abans, no? Que estem implicats al Departament de Màrqueting i Comunicació, però també tots els equips de Ganals i els professors de les facultats. El nostre objectiu, enmig de tot aquest univers d'oferta formativa, és que la gent, quan entri a l'estand de Blanquerna, tingui la sensació que entra a Blanquerna, no? Realment, no? I que visqui una miqueta d'aquesta experiència que us deia. Per tant, nosaltres, a l'hora de treballar l'estand i el seu disseny, ens esforcem, no? Posem tot l'empeny en dissenyar un estand que reflexi l'essència de Blanquerna. I al final el que volem aconseguir és tenir un espai molt vital, un espai amb lluny, que convida a entrar i que convida a quedar-s'hi. A més, a nosaltres ens coincideix aquest any, per nosaltres un moment molt especial, perquè estrenem la nostra nova identitat visual, que manté l'essència de la nostra tradició humanista, però d'una manera actualitzada i en sintonia amb els nous entorns digitals. I així tenim una nova versió del nostre símbol més icònic, que és la B de Blanquerna. Doncs és una B gòtica, i l'hem actualitzat mantenint aquesta essència. Hem introduït una nova paleta de colors, com veieu tenim el granat però que ha variat una miqueta, tenim un nou color corporatiu que és el corall, tenim la mostassa.
Aquesta franja superior, bé, dic aquesta franja superior com si tothom l'estigués veient, però a l'estand de Blanquerna diríem que on està tota la informació és aquest color vermell, el típic que associem a...
El corall, hem evolucionat una miqueta.
Ah,
el corall.
Bé, clar, és que jo no el tenia tan interioritzat, això de Filaprim, doncs el corall, amb aquesta B gòtica, com tu deies, la B és blanca, i a la part superior de tot l'estand veiem tota aquesta gamma de colors que acompanyen el corall, que la veritat, clar, combinen tots molt bé.
Combinen tots molt bé, m'agrada que diguis això. I tot això desenvolupant doncs, el nostre, diguéssim, claim, el nostre lema, que és excel·lència és futur, no? Que és el que nosaltres, diguéssim, és la nostra promesa, no? Cap als nostres futurs estudiants, que l'excel·lència acadèmica els assegura doncs, un futur brillant. I en aquesta línia de renovació també us volia explicar que acabem de llançar el nostre nou perfil de TikTok a Blanquerna.
Per tant, ja esteu a TikTok també.
Estem a TikTok i si ens voleu trobar ens heu de buscar com a @Blanquerna i allà sobretot trobareu vídeos on els protagonistes són els estudiants.
Teniu clar quina és l'essència, aquesta excel·lència és futur, no? L'esperit que tu deies de Blanquerna, però començàvem amb el rector de la Universitat Ramon Llull a les 11 parlant amb ell i ell ens explicava que clar, que són diverses institucions que estan aixoplugades sobre aquest segell. Com us coordineu per justament quan arriba el moment del Saló de l'Ensenyament, perquè Blanquerna són 3 facultats, però totes les institucions que esteu totes aquí a tocar, una al costat de l'altra amb els passadissos, però molt a prop, aquelles 3 passes que dèiem, fas 3 passes i et vas trobant totes les institucions de Ramon Llull. Com heu treballat fins al dia d'avui?
Doncs també treballem d'una manera el més coordinada i planificada possible. Som 8 institucions que formem Ramon Llull. Treballem en el paraigües d'una comissió de treball de l'àrea de promoció, comunicació i màrqueting. Tot això coordinat per l'àrea del rectorat. Aleshores ens dividim l'espai, sempre tenim diguéssim els mateixos metres, però com a bons germans ens el dividim i ens expliquem doncs, una miqueta les característiques de cadascun dels estants, sempre respectant també doncs, diguéssim, els valors i els estants dels altres. Treballem d'alguna manera generant sinergies, no? Si hi ha alguna pràctica que hem vist que d'altres anys a alguna facultat, a algun centre li funciona bé, doncs ho compartim. i sobretot ens alineem molt a l'hora de fer la posta a punt, no? Aquests tres dies que fa que estem treballant aquí, muntant els estants, portant tot el material, etc, la recollida de dades, no? I sobretot tenim aquest punt en comú, que és l'estant de la Ramon Llull, que és on estem nosaltres i hem muntat el vostre
avui, el nostre estudi.
Estudi de ràdio, doncs que és el punt de trobada, no? De totes les institucions de la Llull i de tots els estudiants.
Tu quins diries que són els trets característics de Blanquerna? Perquè tu em deies excel·lència és futur, que és el vostre lema, però segur que si me'n vaig a una altra universitat, no em dirà excel·lència, em dirà una altra paraula, però em farà referència a, bé, a aquests valors, a l'esperit, em parlaran de futur, d'oportunitats. Què marca la diferència a la Ramon Llull?
Doncs mira, jo primer et parlaria de la metodologia pròpia Blanquerna, i és el nostre seminari. Què és el seminari? Són classes amb grups molt reduïts, tan reduïts que t'estic parlant de grups d'entre 8 i 10 alumnes, no? Això, aquest nombre tan baix, el que permet és conèixer molt bé els alumnes i acompanyar-los i aconseguir desenvolupar tot el seu potencial, no? Jo sempre dic que els professors de Blanquerna coneixen perfectament els seus alumnes, nom, cognom, la seva situació personal.
Això és pràcticament un miracle.
És el que aconseguim a Blanquerna, on destaquen, inclús passats els anys, un cop ja graduats, doncs segueixen tenint contacte amb ell. Per tant, una metodologia i un acompanyament molt proper i molt estret, que el que fa és poder treure realment tot el potencial dels alumnes, no? Per una altra banda, la nostra taxa d'ocupabilitat. Nosaltres tenim una taxa de mitjana del 95%, però és que hi ha graus on tenim el 100%, com per exemple logopèdia, psicologia o nutrició, no? És a dir, la gent surt i la gent surt amb feina. Nosaltres tenim graus on abans de graduar-se les empreses ja venen a buscar-nos els graduats, no? I això és gràcies a el reconeixement que fan, no?, dels alumnes, com surten formats per Blanquerna, i per una altra banda tenim una xifra importantíssima de convenis, de pràctiques amb les empreses més reconegudes dels sectors on nosaltres formem, que són la salut, l'educació, l'esport, la comunicació i les relacions internacionals. I per un últim punt que destacaria serien els recursos. I quan parlo dels recursos parlo tant dels recursos humans, és a dir, del professorat, de la qualitat del professorat, que són tots ells reconeguts en els seus àmbits professionals i que estan en actiu, pel qual fan un pont realment entre el món laboral i l'universitari, no? Uh-huh. Aquesta famosa transferència.
Que és,
no?,
el que vols, que és que qui t'estigui donant classe començar, que n'adonis que està al món laboral
i que t'expliqui quina situació s'ha trobat a la seva feina el dia d'abans i com s'ha resolt, no? I també recursos d'espais. Nosaltres comptem amb tres facultats magnífiques ubicades a punts estratègics a la ciutat de Barcelona i pel que fa als recursos tant d'equipaments com de tecnologia, no? Pensa que nosaltres formem amb les àrees de salut, on òbviament fem aules de recreació que recreen, doncs, un quiròfan, per exemple, o els platons de ràdio i de televisió de la nostra facultat de comunicació. Tot això jo diria que són els pilars que fonamenten poder dir que Blanquerna l'excel·lència és futur.
Suposo, Eva, que avui especialment contenta perquè aquest és el saló de tornar a la normalitat. L'any passat estàvem amb mascaretes, 2020, ara tothom està dient, no? Fa 3 anys va ser el moment del confinament, quan no sortíem de casa, 2021, 2023, per fi estem tots passejant, parlant, preguntant, comunicant-nos, informant, sense mascaretes, mirant-nos als ulls, veient-nos, i potser ja no som plenament conscients, però contents, que això es deu notar també a l'ambient, no? Tu hi eres aquí l'any passat.
Sí, jo hi era, i mira, ara fa un moment, amb la Laura, del nostre departament de comunicació, dèiem, no? L'any passat estàvem aquí i estàvem amb mascaretes tots, no? I totes les fotografies que tenim de l'edició de l'any passat i de l'estant, doncs tots estàvem amb mascaretes. I jo crec que aquest és un punt, com deies tu, molt important, no? Per això et parlava del fet de que vinguin a les facultats. El contacte personal és insubstituïble. I vam tenir la sort de poder celebrar el Saló, però d'una altra manera. Així que sí, molt contents.
I això podem dir nosaltres, Eva, ho explicarem als oients, que ens vàrem conèixer fa 2 anys a través de reunions telemàtiques.
Sí, certament.
Treballant a altres llocs. I avui, quan ens hem vist, diem...
Hem dit, ets tu, sí.
Som nosaltres, sí. La primera vegada ens haguéssim vist així, mirant-nos els ulls, veient com ens movem, totes les faccions, segur.
No ho haguéssim dubtat, no? Jo he dit, és l'Olga, no? L'Olga que jo conec, i sí, efectivament ens vam conèixer telemàticament, professionalment, amb una mascareta, tens raó.
Molt millor així i contentíssima de tocar-nos, que ens podem tocar. Doncs moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer, Eva Maria Márquez, directora de Màrqueting, Comunicació i Admissió de Blanquerna Universitat Ramon Llull, i molta energia, que queden molts dies per davant.
Ens queden. Ens hem de dosificar, però venim amb molta força. Moltes
gràcies.
Que
vagi molt bé. Fem una parada de publicitat i continuem al magazín del Matí a Ràdio Estel des del Saló de l'Ensenyament.
Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ahí vamos.
Tenim un canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6. El magazín del matí a Ràdio Estel.
D'una des del Saló de l'Ensenyament, aquest programa híbrid de la part magazín del matí a Ràdio Estel, ja podem saludar, podríem dir que la persona més buscada del Saló de l'Ensenyament d'avui, Laura Pararols, directora del Saló de l'Ensenyament, molt bon dia.
Molt bon dia.
I moltíssimes gràcies per dedicar-nos 5 minuts, perquè crec que tothom t'està rondant.
Avui sí, és un dia important.
Inauguració oficial ha estat a 8:45 amb el conseller d'Educació Josep González Cambray i el Consell de Recerca i Universitat Joaquim Nadal. Per fi ha arribat el dia. Quants mesos de preparació porta al darrere aquest Saló de l'Ensenyament?
Doncs aquest Saló comencem a treballar quan ja clausurem, ja iniciem ja l'organització de la propera edició. Estem treballant tot l'any pel Saló.
Per tant, a partir de dilluns ja treballeu pel Saló de 2024, no?
Doncs sí.
L'edició de 2022 va tornar a la presencialitat, van ser més de 86.000 visitants. Aquesta és l'edició on es recupera la plena normalitat. Què espereu que passi en aquesta setmana de la formació i el treball, que ja veiem que el primer dia està sent un èxit, perquè sí. Això està ple de joves.
Sí, la veritat és que el que esperem és normalització absoluta, malgrat que l'última edició ja va ser una recuperació com els salons del 2019, però sí que esperem ajudar, no?, a tots aquests joves que venen a buscar realment quina oferta d'estudis hi ha, quina orientació, pues ajudar-los perquè puguin trobar el seu recorregut.
Quines diries que són les novetats d'aquesta edició? Tothom sap que si vol tenir informació sobre el que podrà estudiar, formació professional, graus, estudis, tota mena d'estudis, perquè amb l'Oriol hem parlat des d'hostesses de vol, perruquer caní, per tant, el ventall és infinit, però quines diries que són les novetats, allò que marcarà aquest Saló del 2023?
Doncs bé, a nivell de novetats tenim la part de formació professional, doncs aquest any creix, hi ha molta més oferta de tots els sectors de la formació professional. Per altra banda, també a nivell de graus, malgrat que no hi ha novetats d'oferta de graus, sí que és veritat que tenim, a banda de les universitats que hem tingut tradicionalment, tenim també universitats de França i universitats de Praga, d'Estats Units, i això creiem doncs, que és un tret important pel Saló. Per altra banda, el servei d'orientació que es fa des dels propis expositors, des del Departament de Recerca i Universitats, des del Departament d'Educació i des del propi Saló, que tenim un servei d'orientació, crec que això completa doncs, el fet que cada persona que vingui al Saló a orientar-se pugui tindre oferta i orientació alhora. No?
El Saló està pensat per l'alumnat a partir de tercer d'ESO. Qui vingui es trobarà més de 220 expositors, més de 150 activitats. Com més opcions, més possibilitats de trobar allò que encaixa amb els nostres interessos i amb el que creiem que voldríem acabar dedicant-nos professionalment?
Totalment, totalment d'acord. Tindre, quan més ampli és l'oferta, quan més activitats organitzem d'orientació, que n'organitzem, com bé dius, més de 150, creiem que això ajuda molt amb aquesta decisió. Per altra banda, també orientem al professorat. Tenim unes càpsules específiques d'orientació al professorat perquè ells, quan estiguin a l'aula, també puguin ajudar en aquests alumnes. I, per altra banda, també hem creat un kit box de famílies aquest any, que aquest kit box es pot sol·licitar i també hi ha una sèrie d'eines i recursos per trobar el teu camí.
Per tant, aquesta orientació podríem dir que és essencial, no? Perquè en té tantíssima informació, no només pels joves que després puguin gestionar tot el que es van trobant aquí, sinó aquest acompanyament per part del professorat. Està molt bé tenir la informació, però si algú no ens orienta i ens ajuda a pair tot el que ens trobem aquí, deu ser un caos.
Exacte. I els pares també formen un, o sigui, tenen un paper important en el Saló. Al cap de setmana penseu que venen els joves acompanyats dels pares. I també doncs, això sempre ajuda no?, en aquesta orientació final, malgrat que tothom vulgui estudiar el que realment pensi, però hi ha aquesta doble ajuda, no?, a l'escola i a casa.
Fins diumenge es pot visitar aquesta 32a edició del Saló de l'Ensenyament, al recinte firal de Montjuïc, els palaus 1 i 2 estan plens a vessar. Avui és el primer dia, just abans de començar a pensar en el Saló de 2024. Laura, directora del Saló de l'Ensenyament, què t'agradaria quan ja diumenge tanquis els ulls, te'n vagis a dormir, l'últim pensament, aquest Saló de l'Ensenyament ha estat un èxit? Què creus que ha de passar perquè sigui un èxit?
Per mi, el fet de que sigui un èxit és que realment les persones que han vingut al Saló puguin haver aconseguit el que pretenien en fer la visita. I per això, per a nosaltres, és el millor resultat.
Doncs l'únic que han de fer és venir fins aquí, al metro, paren, plaça Espanya, els ferrocarrils. Està tota la informació, www.ensenyament.com. Laura Pararols, directora del Saló de l'Ensenyament, moltíssimes gràcies per dedicar-nos aquests 5 minuts de rellotge. Ha estat un plaer i que vagin molt bé tots aquests dies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins a la propera, adeu.
Ràdio Estel.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Que la gent gran pugui envellir a casa amb dignitat, autonomia i qualitat és el propòsit de la Diputació de Barcelona i dels ajuntaments. Treballem per oferir serveis com teleassistència, millora de l'accessibilitat, atenció a la soledat i activitats socials al barri. Informa't en el teu ajuntament o a diva.cat/serveigengran. Diputació de Barcelona.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El magazín del matí a Ràdio Estel.
Els habituals del magazín al matí a Ràdio Estel ja ho sabeu, que totes les setmanes dediquem una estona a parlar d'educació. És l'espai que en diem matrícula oberta i avui estem al millor emplaçament per parlar d'educació, que és el Saló de l'Ensenyament. Educació en sentit ampli, i ja si ens centrem, doncs mira, saludem en David Soler, que és el nou coordinador d'Educació i Màster de Formació al Professorat de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Molt bon dia, David.
Bon dia.
Perquè, clar, educació, estem pensant, quan nosaltres sempre diem educació, en aprendre el que sigui, però avui concretarem, que és la facultat on es van formant els futurs professors, tant des de primària, secundària, estudis universitaris. Per tant, bé, dir-te que felicitats, perquè vas estrenar càrrec al gener, per tant és molt recent, i que gairebé coincideix amb el Saló de l'Ensenyament, que això deu ser un gust, no?, començar i dir, vinga, va, ara ens estrenem amb el Saló.
És ben bé així, realment. Vaig estrenar el càrrec, com comentaves ara, en el fons va ser a principi de febrer, si encara és més recent. I és un gust l'estrena, fer-la coincidir amb el Saló, perquè et permet, en el fons, estar molt en contacte amb els futurs estudiants, que això és sempre una... Crec que és molt important que escoltem també les inquietuds que aquests estudiants venen a traslladar-nos, i alhora encara és més plaer quan veus que també tenim estudiants propis dels nostres estudis, dels nostres graus, que s'han ofert per venir aquí a compartir amb aquests futurs estudiants la seva experiència.
I en aquestes poques més de 3-4 hores que ha començat el Saló, quines han estat fins ara les preguntes més habituals dels joves que s'han apropat fins a l'estat de Blanquerna?
Realment són molt variades i jo crec que responen a perfils molt diversos. El que sí que coincideixen bastant totes és tenen dubtes sobre procediments d'accés i també volen saber molt, pel que fa a graus d'educació, dubtes sobre les pràctiques, perquè crec que és un tema que els interessa. És a dir, com pot ser en aquest procés de formació, quina part més pràctica tindran, quin pot ser el seu paper d'anar-se formant com a mestre. I realment, en el nostre cas, a Blanquerna, és un tema que vetllem molt perquè pugui ser, perquè sigui així, perquè hi hagi espais de pràctica real a les aules.
Clar, perquè sobretot el màster de formació de professorat hi arriben molts professionals amb una formació prèvia en altres disciplines. Com us ho feu? Perquè en un curs, que és un curs, el màster, traslladar-los aquesta passió per la docència i sobretot les competències, no?, que imagino que és el que més els amoïna a ells. Com podré ser profe d'aquí un any? Com sabré fer classe? Com sabré comunicar? Com sabré connectar amb els joves que tingui al davant?
És així. Pel que comentes, el màster és, com dius, un màster que forma a futurs docents de secundària. És un màster que a Blanquerna oferim tres especialitats, l'especialitat de tecnologia, d'educació física i d'anglès, i és el que tu dius, ens venen perfils molt, molt diversos, de disciplines molt variades. I en un any s'ha de fer com una formació molt express, com comentes, per haver-los traslladar aquesta passió per la docència. Tenim una sort, que és que la docència, la bona docència, és molt vocacional. I això ens ho trobem, és a dir, aquells alumnes que valen la pena i que es matriculen al màster, ho veus de seguida i ells també ho capten. També ens trobem alguns alumnes que entren potser més amb la incertesa de vinc aquí, de no sé massa bé potser cap on fer els meus camins, i el màster sembla que sigui una porta que es pot obrir. I és meravellós, i ho dic perquè ho he vist amb molts estudiants, veure com aquest primer inici de entro amb una certa incertesa, com es va transformant amb el temps, en vocacional. I em diu, ostres, doncs he descobert l'educació i no m'ho esperava, i m'encanta, i veus aquests... És a dir, acaben el curs, i tu com a, en aquest cas com a coordinador em sento com feliç de veure que has sigut capaç de transformar aquesta incertesa en una afirmació de passió per l'ensenyament.
Podríem dir que en els últims anys tothom està parlant molt d'educació. Per exemple, aquest curs 2022-23 va començant, doncs, avançant l'inici de curs, estrenava nou currículum a totes les etapes educatives obligatòries. Això com us afecta a la docència universitària, a la formació dels futurs professors?
Ens afecta i ens ha d'afectar, trobo. De fet, des del meu punt de vista, el nou currículum és un bon currículum, és un encert. S'han fet millores per donar resposta en aquest paradigma actual tan canviant que s'ha definit sovint amb aquests termes de buca, de volatilitat, incertesa, complexitat i ambigüitat. I és un currículum que justament està fet per donar la resposta a les realitats actuals. I per tant, nosaltres com a formadors de futurs mestres l'hem d'escoltar i hem de saber veure quines són aquestes necessitats. a trets bàsics, jo crec que hem de prestar molta atenció a elements com, per exemple, la qualitat de l'ensenyament de llengües. Penso que és molt important prestar atenció al benestar emocional de l'alumnat i saber formar mestres que siguin capaços de traslladar als seus futurs alumnes habilitats per tal que sàpiguen sentir-se bé, que estiguin bé amb ells mateixos en harmonia, que sàpiguen fer front a les seves dificultats. També crec que és important que com a formadors de mestres siguem capaços de vetllar per crear docents que siguin inclusius amb la diversitat, que també tinguin en compte la coeducació, la perspectiva de gènere. Penso que són tots uns elements que han aparegut nous amb el nou currículum i que, evidentment, des de la universitat no podem oblidar i hem de fomentar.
Doncs qui vulgui saber més sobre els estudis de Blanquerna Universitat Ramon Llull, en aquest cas en el dels estudis d'educació, el que pot fer és venir fins al Palau número 1 del recinte Firal de Montjuïc, que us trobarà, sobretot a tu, David Soler, nou coordinador d'educació i màster de formació al professorat de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ha estat un plaer.
Fins la pròxima.
I ara, si us sembla, tot just passen 5 minuts de 1:45, se'ns ha acabat, Mercè, el temps que estem, almenys que jo estic aquí al Saló de l'Ensenyament, davant de micro, perquè encara estaré una estona fent una volta. Si et sembla, bé, et dono pas, i des d'aquí ens acomiadem la Paula Moreno i l'Àngel Martín al control tècnic, la Mercè Mondelo a xarxes socials i l'Uri Francisco, que segueix amb el Quantum amunt i avall i que crec que a partir de la 1 tornarem a parlar amb ell.
Olga, jo crec que l'Uri sí, que el poder deixar que passegi per aquest Saló de l'Ensenyament, perquè em sembla que han quedat encara més coses que ens ha d'explicar. Olga, t'espero aquí i tornes molt ben acompanyada.
Sí, i tant. Torno amb els alumnes de periodisme de Blanquerna Universitat Ramon Llull, 6 nois, 3 noies, que porten aquí des de les 10 del matí amunt i avall pel Saló de l'Ensenyament i que ens faran la seva zona Blanquerna.
Uau.
A partir de 1:45.
Això serà el final del programa. Estaran amb nosaltres el Pol Batalla, la Júlia Cortina, la Lucía Gallego, la Bea de la Prida, l'Arnau Baquer i la Gala Vila, que seran els estudiants de periodisme de Blanquerna que ens ajudaran avui a tancar el programa especial des del Saló de l'Ensenyament. Olga Vallejo, moltes gràcies. Ens veiem d'aquí res.
Nosaltres som el magazín del matí a Ràdio Estel.
Ara mateix que passen de 1:45, després d'aquesta conversa amb la companyia elèctrica d'Arma Pere Juventí Balcells. Com estàs? Bon dia.
Molt bé, doncs us actualitzo una mica les notícies d'aquest dimecres, i és que hi ha hagut una caiguda generalitzada a les borses europees per la incertesa que viu a Credit Suisse. Després de la treva d'ahir dimarts, a mig matí les borses no han resistit i s'han desplomat doncs amb aquesta incertesa, no?, que es viu al sector bancari després d'haver patat aquest Silicon Valley Bank. L'IBEX 35 perd aquest migdia un 3,5% per les caigudes d'aquests principals bancs, liderades pel Banc Sabadell, BBVA, Banc Inter o CaixaBank, que han caigut entre un 5 i un 8%. Un 8%, volíem dir. Mercè, en parlarem de tot plegat a la secció d'Economia, a l'Estel Migdia, amb Alessandra Palomar, ens donarà les claus de tot el que està passant. I d'altra banda, també, doncs, pendents d'aquest incendi de vegetació forestal que crema a Calafell. A aquesta hora està previst que comparegui la cap de l'operatiu, ella és la Mar Gil. Estarem pendents del que diuen. De moment, aquest incendi estaria estabilitzat.
Doncs aquestes són algunes de les notícies que podrem escoltar a partir de les 2. A l'Estel Migdia amb Xavi Toscano i tot el seu equip. Gràcies, Pere.
A vosaltres, com sempre.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:45 del vespre, de diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. El magazín del matí a Ràdio Estel.
Vinga, va, que ara sí que arribem a la recta final del programa. Ja sabeu que hem començat avui amb una edició híbrida de la part magazín del matí a Ràdio Estel i aquesta edició híbrida torna al seu format habitual. Olga Vallejo, com estàs?
Molt bé, contentíssima de veure't. Mare, i això que a les 8 del matí estàvem treballant juntes.
Enhorabona per la feinada que heu fet.
Ha anat tot rodat.
Mira, no, no, o sigui, ens ha quedat contents. Claríssim del que és, no?, aquest saló de l'ensenyament,
com l'hem
viscut.
Que hem d'anar-hi, vaja.
Fins i tot jo hi aniré, també. Vull dir, per tenir clar també el meu futur. Vull dir que ho he explicat tan bé, també, que s'ha seguit a la perfecció. Clar, l'altra part de l'equip encara el tenim allà.
Clar, jo he tornat.
Això sí que m'he equivocat. A veure, Uri Francisco, què fas encara pel saló de l'ensenyament? Explica'ns, Uri.
Mercè, em trobo ara mateix a la cua més llarga que he vist al llarg de tot el matí aquí al saló de l'ensenyament.
Que estàs als lavabos.
Perquè, no, no.
Doncs deu ser estàs a la més llarga i la dels lavabos és la segona més llarga.
No, calla, estaràs...
Ara m'he dit que aquesta és la més llarga.
Estaràs a l'estand de Blanquerna, encara? Que m'han dit que hi havia un fotomaton que et podies fer aquestes fotografies, o no?
Fred, avui? Fred.
Ai,
tampoc,
va.
Mercè.
On ets?
No, és l'estand d'una casa de pizzas que porta el cognom d'un avantpassat d'en Joel Joan, perquè la gent té gana ara ja aquí. Això està a rebentar,
Mercè. Ja t'ho diràs, clar. No. Són llestos, no?
Tenen gana. És que han caminat molt. Han caminat molt i s'han concentrat.
Home, aquí pots fer quilòmetres, eh?
Són molts quilòmetres, és el que anava a dir. Sí, sí. Uri, ja per tancar, com ha anat tu? Quin resum faries d'aquest saló de l'ensenyament? I ja pots tornar cap a casa, eh?
Val, perfecte. Mira, jo em quedaré amb el que dèiem abans, les paraules de l'Eva Aguiló. El 80% de les feines del futur encara no existeixen. Per tant, venir a salons com aquest, jo crec que és una molt bona idea i ho haurem d'anar fent cada any. En el meu cas, tinc tantíssima informació al cap que no sé ara mateix què dir-li a la Marina, però anirem venint al saló i ens anirem actualitzant cada any.
Doncs, Uri, Francisco, moltíssimes gràcies també per la teva feina dins del saló de l'ensenyament aquest matí aquí al magazín del matí a Ràdio Estel. Va, que t'esperem, no sé si ens veurem, Uri.
Home, sí, vinc cap aquí volant.
Vinga, que vagi bé. Gràcies, Uri.
Fins ara.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
I ara sí que sí, perquè us ho anunciàvem al principi del programa, en aquesta part final del magazín, que hem fet aquest programa especial dedicat, com dèiem, en part al Saló de l'Ensenyament i des del recinte Firal de Montjuïc, des de que han obert les portes a les 9 del matí 6 estudiants de periodisme de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, que són en Pol Batalla, la Júlia Cortina, la Lucía Gallego, la Bea de la Prida, l'Arnau Baquer i la Gala Vila, han explorat, Olga, a fons el Saló de l'Ensenyament per ara fer-nos aquest resum final. Amb ells tancarem el programa del que per ells han estat el més destacat d'aquest saló.
T'haig de dir que els he vist a les 10 del matí i ja els he perdut la pista. Ja els he tornat a trobar aquí a la ràdio.
I ara els tornem a veure, no?
Exacte.
Sí, ha estat diguéssim, ho ha aprofitat moltíssim. Fem una cosa, primer de tot, donem pas als primers estudiants que passaran per aquí, per aquest directe, és el Pol Batalla. Pol, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Bon dia. La Júlia Cortina, Júlia.
Què tal? Molt bé.
Benvinguda. Gràcies. I també ens acompanya a aquesta hora la Lucía Gallego.
Bon
Lucía,
dia.
Què
bon
tal?
Dia.
Nois, la Olga ens ha explicat molt bé tots els detalls d'aquest saló de l'ensenyament. L'Olga ens feia menció en algun moment aquest eslògan claríssim, no? Olga, que podíem veure a la paret, aquest sigues el que vols ser, no? Vosaltres sou el que voleu ser?
Sí, jo crec que podem dir que sí.
Sí, podem dir que sí.
Gràcies a Déu.
Sí,
sí, sí. Hem de dir que no ens hem fixat gaire amb el cartell perquè a l'entrar hem anat directament per feina.
Sí, ha hagut temps.
Això està bé. Vosaltres recordeu haver visitat el Saló de l'Ensenyament quan estàveu fent l'ESO, Pol?
Sí, sí, sí. El vam visitar a batxillerat també, però vaig anar pel meu compte perquè sabia que volia fer periodisme però no sabia quina universitat i vaig acabar decidint per Blanquerna.
Per Blanquerna. I tu, Júlia, ho recordes?
Sí, sí. Quan fèiem quart d'ESO, l'institut ens hi va portar per orientar-nos una mica i ho recordo perfectament.
Jo també hi recordo la conversa amb l'estand de Blanquerna, que em va ser molt útil i em va convèncer a la primera.
Mira, a la primera, anava a dir, definitiu, sí, sí. No? Definitiu, Olga. Tu ho has viscut avui de primera mà, eh?
Sí, jo no recordo haver anat al Saló de l'Ensenyament com a estudiant, però sí que hi he anat fa anys, he anat i és impressionant per la quantitat d'informació. Jo crec que és una manera de situar-te també, no? De veure tot el que pots fer i de començar a destriar. I aquí ho té claríssim i aquí necessita fer una mica de tria.
Jo crec que és com un pas, perquè jo el meu record del Saló de l'Ensenyament sí que ho recordo com fer-me gran, no? És a dir, sí. No? No sé si
és
vosaltres...
la por, també, la por.
Sí?
De dir, em faig
també
gran,
por,
ara
no?
Toca decidir.
A veure, tria... Fa por, eh?
Fa por. Mira, doncs aquesta seria també una bona reflexió, que és aquesta por que, d'alguna manera, el Saló de l'Ensenyament vol que marxi, eh? I que, sí. Tranquil·litat. Nois, ens ajudeu a tancar el programa?
Sí.
Sí? Ens hi posem. Preparat.
Preparadíssim.
A veure, ajuda'ns a aquest, com ho diríem, zona blanquerna?
Exacte.
Per acabar,
sí,
no?
Sí, sí.
Vallejo, aquesta evolució. Qui és el que més t'ha agradat d'aquest primer dia del Saló de l'Ensenyament?
Doncs ens hem dedicat, jo m'he dedicat personalment, a preguntar-li als alumnes què és el que més els ha agradat d'aquest Saló de l'Ensenyament, d'aquest primer dia, com hem comentat, i això respost, per exemple, l'Ivan Valero sobre què és el que més li ha agradat d'aquest primer dia.
El que més m'ha agradat és el món d'opcions que tens per cada carrera que t'agrada. He estat parlant amb varia gent i bueno, m'ha servit per informar-me pel que vull fer, pel meu futur.
Doncs com bé ha dit l'Ivan, doncs, destaca aquest gran ventall d'opcions que ofereix doncs, aquest Saló d'Ensenyament, que és la clau perquè els estudiants es puguin orientar i conduir el seu futur. Per exemple, també tenim la Berta Morató, que és una estudiant que està finalitzant el batxillerat i destaca l'excel·lent atenció que reben per part de les persones que es troben als estands de cada universitat.
El que més m'ha agradat és que les persones que estan ajudant-nos per triar les universitats tenen molta atenció cap a nosaltres i estan molt pendents del que volem fer i el que no.
I aquestes serien doncs, algunes de les opinions dels estudiants que assisteixen avui al primer dia del Saló d'Ensenyament per acabar de decidir-se sobre quina carrera volen cursar i a quina universitat volen accedir.
Doncs mira, gràcies, Pol, per aquest recull. Ara jo li pregunto a la Lucía Gallego, algun estant que t'hagi sorprès especialment?
Doncs sí, mira, d'entre tots els estants del Saló, que no han sigut pocs, hi ha hagut un que ha cridat especialment la meva atenció. Us vull parlar del cicle formatiu en ciberseguretat que ofereix aquest any l'Escola de Noves Tecnologies ENTI. Aquest curs forma els alumnes en programació, sistemes informàtics i noves tecnologies amb l'objectiu de fer front als atacs digitals que pateixen les grans empreses en aquesta nova era digital. Un curs majoritàriament pràctic que treballa a partir de casos reals com el de l'Hospital Clínic, que va patir recentment, i el professorat que hi treballa assegura que aquest cicle és producte de la demanda, és a dir, l'increment constant dels problemes en ciberseguretat i la falta de professionals han portat a ENTI a emprendre un nou grau especialitat en aquestes noves amenaces digitals. El curs col·labora, entre altres entitats, amb KPMG, que és una de les grans signatures en el món de les Big Four i les amenaces digitals, i aquest nou stand del Saló és un dels molts casos de com l'avenç del gran monstre de les tecnologies provoca també la creació, per necessitat, ja ho hem dit, de nous llocs de treball. És evident que cada any del Saló veurem coses així, veurem nous cicles enfocats en nous problemes que plantegi l'era digital.
L'era digital, Lucía? Doncs estarà aquest futur que ja ens deia el Ganyet Olga, que és present, no? Sí. Que és a l'ara. Moltíssimes gràcies també per aquest bon recull. I ara la Júlia. Júlia, a veure, el Saló compta amb més de 220 expositors, però qui has trobat a faltar, tu?
Com hem comentat ja, o sigui, nosaltres només entrar ja ens hem perdut per al Saló de l'Ensenyament.
Què dius ara?
Amb tantes coses que hi havia. Sí, i bueno, al final no només hi ha coses informatives, sinó que també hi ha coses interactives on la gent pues, pot anar amb un rocòdrom o jugar un partit de bàsquet o fins i tot menjar una pizza de casa a Tarradellas, no? L'única cosa que jo ho he trobat molt complet, això sí, el que he trobat a faltar ha estat voluntaris de la pròpia organització que vagin indicant una mica el camí.
És veritat,
camí.
Sí, Olga. Pol, sí, eh? Sí. Ho confirmeu,
perquè
eh?
Quan hem arribat, nosaltres sabíem que anàvem a l'estand de Blanquerna Universitat Ramon Llull, però sabíem segon passadís, però hem pensat segon, on està? Sí. On està el primer, el segon?
Exacte. No? Exacte, i a sobre, a totes les facultats no estan orientades només amb temes. O sigui, les de medicina no totes estan al mateix lloc, les de periodisme no totes estan, sinó que estan repartides. Per tant, això fa que també els alumnes vagin una mica perduts i cap a on tirar, i per tant jo el que he trobat a faltar ha estat voluntaris de l'organització. Sí que també m'hagués agradat veure una mica xerrades expositives amb un escenari on hi hagin diversos testimonis, propis alumnes, que expliquin la seva pròpia experiència de diferents universitats, però de la mateixa carrera, com ho viuen ells. I això també m'hagués agradat veure-ho.
Llavors, tu apostaries més per temàtiques, no tant per centres.
Exacte. Sí.
Que clar, seria doncs molt pràctic quan els estudiants ho tenen claríssim.
Sí.
Es podria fer un saló paral·lel. Els que ho tenen claríssim i els que van a buscar informació.
Molt bé.
També, com una activitat paral·lela, no? O complementària d'aquesta
exacte,
manera, no?
Sí, sí.
Aquest espai de xerrades. Has parlat amb algú?
Sí, jo he parlat amb diverses noies, amb dues noies concretament, i elles m'han comentat un parell de coses que també els hagués agradat trobar en el saló de l'ensenyament.
Llavors la informació és tota ben col·locada i tot, vull dir, ho trobes tot on vols i les universitats estan bé, també.
Potser sí que és veritat que en algunes universitats no t'han donat els fullets perquè te'ls puguis prendre a casa. Llavors no tens com tota la informació. A la base és més difícil anar a la pàgina web i buscar-ho i tal. Però en general, a part de molta cua i molta gent, tot sí. Molt bé, jo crec. Sí, també. Estem contentes.
Estan contentes.
Estan contentes, estan molt contentes, sí. Però jo entenc en aquestes noies que, per exemple, això no és sí. Una cosa que ho decideixes ara per ara, sinó que has d'anar reflexionant tu i al final...
Bueno, de fet, sí, Olga, és com aquest punt de dir, val, teniu tota aquesta informació, però després s'ha de digerir, no?, tot el que heu, no?, es viu en aquest saló de l'ensenyament.
Jo crec que el saló no decideixes res.
No, surts amb el cap com un bombo.
No, sí, no?, és aquesta sensació. Sí, sí, i és aquest, que el punt d'inflexió s'ha de madurar, no?, i que ja arribarà, però aquest és el punt de referència. Pol Batalla, Júlia Cortina, Lucía Gallego, moltes gràcies.
A vosaltres.
Mira, que nosaltres ara fem res, una petita aturada i tornem amb més testimonis i sobretot amb aquests alumnes de Blanquerra que avui formen part del magazín del Matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona, ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna. Ahí vamos. Tenim un canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic en Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada. La que tu et mereixes. Més Estel. Més música. La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant... sentiràs. Nosaltres som el magazín del Matí a Ràdio Estel.
Vinga, que aquesta hora seguim a la zona blanquerna. Avui... Vallejo, que ens està traient
m'ha encantat lloc, aquest tonejat.
Que sí?
Sí.
Aquesta evolució. I ens acompanyen aquests tres estudiants de Blanquerna de Periodisme. Ells són l'Arnau Baquer. Arnau, com estàs?
Molt bé.
Molt bon dia. Gràcies. També ens acompanya la Bea de la Prida. Bea, què tal?
Benvinguda. Bon dia, molt bé,
i la Gala Vila, què
hola,
tal?
Hola, bon dia.
Nois, com esteu?
Molt bé, molt bé.
Els he preguntat als vostres companys si tenia aquest record, no?, de la participació o l'assistència al Saló de l'Ensenyament quan en l'any que us tocava. Vosaltres el teniu, Arnau?
Te'n totalment, sí, sí, sí. Recordo, bueno, amb molta il·lusió aquell dia. És un dia amb incerteses, amb por, amb dubtes, però que es van resolent, no?, una miqueta. Sí, sí, és un dia especial per això.
És un dia important, no?
Sí. Jo, de fet, recordo sortir d'allà amb la motxilla plena de fulletons
ostres,
i dir,
sí,
ostres, jo què faig ara amb tot això?
i dir, bé, quan vagi a casa ja m'ho miraré.
Primer
o...
ordenar-ho,
sí,
no?
Dic, primer ordenar-ho i després ens ho mirem.
I tu, Bea, te'n recordes?
Sí, jo ho recordo, però ho recordo més que amb ganes, amb molta por i amb molts dubtes de saber si realment em serviria per encaminar-me al que voldria fer en un futur o si sortiria igual de perduda.
I, escolta, ho teníeu clar i des d'un principi? O sigui, el dia que vau anar al saló, Arnau, tu sabies que volies fer periodisme?
En absolut. De fet, estava estudiant ciències, vinc de fer el batxillerat científic i sí, sí, vaig anar a recollir informació d'arquitectura, enginyeries i d'altres coses, no? Però sí, sí, va haver un canvi radical en la meva vida i vaig acabar fent periodisme.
A Blanquerna?
Sí, a Blanquerna. Això sí, van informar molt bé i van saber copsar una miqueta el meu interès.
Em va passar el mateix que l'Arnau, eh? Jo també venia de ciències i
també,
vaig acabar fent periodisme, però sí, jo vaig anar allà a fulletons d'animació 3D, enginyeries, vull dir, la vida al final et porta...
Bea, tu jo cap no, on et va portar?
Jo cap a ciències t'asseguro que no tenia
cap moment. Tu no venies
de
ciències.
No, gens. Jo sí que sabia més o menys que volia anar cap al terreny més social, però no tenia gens clar cap a on.
Cap a on. Repassem aquesta zona blanca que dèiem final, l'especial Salut de l'Ensenyament. Ens hi ajuda la Gala Vila, primer de tot. Gala, et preguntem quin cartell, promo, estant, aglomeració de gent. Què és el que t'ha cridat a tu, Gala, l'atenció que t'has parat a mirar, què hi feien allà?
Doncs com cada any i com és previsible, hi ha hagut aglomeracions als estancs universitaris, sobretot en aquelles universitats on la nota de tall per entrar-hi és més alta o que tenen més places, com la Universitat de Barcelona o la Universitat Autònoma de Barcelona. Malgrat això, també hi ha hagut bastanta cua a llocs més atípics. Així ho expliquen els visitants del Saló de l'Ensenyament.
Com esperava de veure és totes aquestes coses de les ulleres 3D i també hi havia moltes coses sobre el maquillatge. I a mi lo que más me ha gustado es el ambiente que hay y cuando entras dentro, que es donde te explican todo muy bien y te dan cosas, te dan mucha información y te orientan un poco mejor para la hora de estudiar el año que viene.
Yo nunca había venido, entonces lo que me ha sorprendido ha sido que hacían pruebas, por ejemplo, en higiene bucodental hacían pruebas de los dientes, de que habían como con los brackets y tal, y eso me ha sorprendido que hicieran también pruebas, aparte de la información.
Doncs aquest any hem pogut veure molta performance a l'event i és que...
Ho estem escoltant, impactats, eh?
No, de fet, l'escenificació al Saló de l'Ensenyament ha sigut un joc bastant clau de si hi havia cua o no a un estanc. Hi havia demostracions a centres d'imatge personal amb models i maquilladors i també hi havia demostracions pràctiques sobre, per exemple, com deia aquesta noia que hem sentit ara mateix, com fer una ortodòncia i com fer aquests motlles vocals. També han cridat bastant l'atenció als joves als estancs relacionats amb llengües estrangeres que indicaven com aconseguir beques per anar d'intercanvi o estudiar a l'estranger.
Doncs interessant, Gala, el que ens has explicat. Va, rapidíssimament, Arnau Baquer, què t'ha fet somriure avui?
M'ha fet somriure moltíssimes coses de la jornada d'avui, però després d'estar copsant l'ambient durant tot el matí d'aquesta primera jornada al Saló de l'Ensenyament, el que més m'ha omplert de felicitat, el que més ens ha fet somriure, ha estat veure la nombrosa multitud d'adolescents vinguts d'arreu del territori interessats en conèixer l'oferta educativa del nostre país. Això és molt significatiu i, de fet, no? Sovint es diu que els joves no tenim inquietuds o no tenim objectius a la vida, no? I penso que avui és un molt bon dia per desmentir-ho. La il·lusió amb la que passejaven els nois i noies per descobrir més a fons els seus gustos és el reflex d'un jovent apassionat i esperançador i crec que és imprescindible cuidar-lo perquè ells i elles són el futur de la nostra societat. En Marc García ens deia això.
Veure l'ambient, que hi ha molta gent que vol mirar què fer l'any que ve, tipus cicles o universitats... I això doncs ja penses que bueno, hi ha gent que vol estudiar, es vol dedicar a això i que bueno, això també pel futur del país i de Catalunya doncs és molt positiu.
També el que m'ha il·lusionat molt, el que m'ha fet somriure, és com decorades són els estants de moltes de les facultats. S'ho han currat molt. Hi ha moltes facultats, moltes escoles, que s'han preparat moltíssim i crec que també és una feina a destacar.
Doncs moltíssimes gràcies, Arnau. I ara la Bea de la Prida, si us plau. A veure, última pregunta. Qui recomanaries tu que es passi pel Saló de l'Ensenyament des d'avui, recordem-ho, fins diumenge?
Doncs bé, des del meu punt de vista, considero que hi hauria d'assistir qualsevol persona que bé hagi acabat l'ESO o hagi acabat el batxillerat. Perquè moltes vegades acostumem a pensar que quan acabes l'ESO ja t'has de dirigir sí o sí cap a un batxillerat i a vegades no tenim en compte que també existeixen els cicles formatius. Aleshores, crec que s'ha d'entendre que els cicles també són una sortida molt viable i que s'ha de tenir en compte. I per sort, al Saló d'Ensenyament hi ha estants de tot tipus i tens tant cicles formatius com carreres universitàries i crec que és una bona opció també mirar-se no només les carreres, sinó també també algun tipus d'FP. Aleshores, crec que també el més important és venir sense cap tipus de prejudici i amb la ment totalment oberta per poder anar descobrint diferents mons que potser mai t'havies imaginat que et poguessin arribar a agradar. Crec que s'ha de ressaltar la importància d'escollir allò que et fa feliç i no tant el que esperen de tu o el que els altres volen que facis. Crec que al final només estàs tu i que realment el dia de demà t'agradarà treballar on realment et faci feliç. Aleshores, un bon exemple han estat l'Emma, que és una noia que aquest any acabava d'acabar el batxillerat i ha volgut acudir al Salut per tal d'informar-se de com seria la carrera que ella volia estudiar.
Bàsicament perquè no sabíem què volem fer després de batxillerat i doncs perquè ens ajudin una mica a cap a quin camí triar i què fer. Per exemple, a mi m'agrada la biomedicina i m'han ajudat una mica a veure quines assignatures fan i què puc fer en un futur.
L'Emma, per exemple, és un bon exemple d'una persona que té les idees clares i que sap més o menys cap on anar a parar. Aleshores, també era una persona que tenia molt clar que volia estudiar biomedicina i què és el que volia preguntar i de què es volia informar. Però crec que no tothom ho té tan clar i que també s'ha de veure aquesta part de gent que no ho té tan clar i que va més que res a veure què li depara i què pot passar.
No? I que pot, és que aleshores, estigui oberta, no? D'alguna manera.
Aleshores, al cap i a la fi, jo crec que el Saló d'Ensenyament té les portes obertes a tothom.
Doncs mira, perfecte. Acabem, jo crec, Olga, amb aquest titular, no? El Saló de l'Ensenyament té les portes obertes a tothom.
Fins diumenge.
Fins diumenge, exacte. Doncs agraïm moltíssim aquesta segona participació a l'Arnau que a la Gala Vila i a la Bea de la Prida ens ho heu explicat molt bé, ens heu orientat, no?, i ens heu ajudat, Olga, avui a recollir el programa de la millor manera possible.
Sí, amb uns testimonis d'excepció que han trepitjat el terreny i que ens han extret el millor, el més destacat.
Perdoneu, ja pensant en el nostre futur, que no us hem preguntat quin curs esteu fent, perquè, clar, si hem de començar a tirar o no. Gala, jo crec que tu estàs a quart, no?
Sí, jo estic a quart de carrera.
Nosaltres, en canvi, estem a tercer, encara.
Esteu a tercer, no? I diria que el Pol i la Júlia i la Lucía també estan a tercer, no?
Sí.
Agrair-vos moltíssim la feinada, de debò. Vinga, que nosaltres comencem a recollir, ara sí. I aquest ultrasò que avui ha anat passant per moltes veus i la veu de la Olga estarà aquí, posarà aquest punt i final de l'ultrasò d'avui per endur-te aquesta magnífica cistella que aprovo. Déu-n'hi-do als oients, perquè avui l'han encertat, eh?
És que la primera pista ja ens donava, ens indicava, ens tirava directe això. Què penses que és? Home, un goril·la?
Un goril·la, clar, la Malú té un goril·la apadrinat, que ens ho deia l'Uri, apadrinat. Doncs, Olga Vallejo, moltíssimes gràcies de debò a aquest programa avui híbrid del magazín del matí a Ràdio Estel des del Saló de l'Ensenyament i des dels estudis de Ràdio Estel. Ha estat, com sempre, un plaer. I ara us deixem amb la millor informació del dia amb Xavi Toscano i l'Estel Migdia. Fins demà.